hasta luego, bye bye.
Notícies en xarxa, edició matí. Amb Taís Trujillo i Marc Rodríguez.
Bon dia. El president de la Generalitat, Quim Torra, convoca avui els agents socials per intentar buscar solucions per als pares i mares que treballen i que s'han de fer càrrec dels fills en quarantena. Tot plegat mentre s'han triplicat des de divendres els grups escolars confinats arreu de Catalunya.
Amb aquesta trobada d'avui, amb sindicats i patronal, la Generalitat afegirà pressió al govern espanyol perquè aprovi una baixa per incapacitat laboral com a possible solució. Una qüestió que l'executiu català considera urgent tenint en compte el degoteig progressiu d'aules en quarantena. Ja són poc més de 300 els grups afectats d'uns 200 centres educatius, tot i que el 96% de les escoles funciona amb normalitat.
D'aquesta manera encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts, dia 22 de setembre, que per cert és el primer dia de la tardor. Repassem tot seguit també altres titulars destacats de la jornada.
Torna a incrementar-se el risc de rebrot a Catalunya per tercer dia consecutiu. La velocitat de contagi també ha repuntat després de setmanes a la baixa i en aquest context el president Quim Torra no descarta noves restriccions com el tancament de parcs infantils. A més, també recomana no viatjar a Madrid per la situació crítica que s'hi viu en l'evolució de la pandèmia.
El Comitè d'Experts per a la Transformació del Sistema Públic de Salut demana a les administracions invertir 5.000 milions d'euros en els propers 5 anys per contractar més professionals i millorar equipaments. Tot plegat mentre els metges residents s'afronten avui el segon dels 3 dies de vaga convocats per denunciar precarietat laboral i reclamar més formació. No ha descartat noves aturades la setmana que ve.
El govern espanyol, els sindicats i la patronal han arribat a un principi d'acord per regular el teletreball en l'empresa privada. El text que es podria aprovar en Consell de Ministres avui planteja cobrir les persones que facin a distància com a mínim el 30% de la seva jornada laboral.
I en esports, triomf del Joventut en el primer partit de la temporada a la Lliga ACB. Els verd i negres van superar l'Unicaja per 81-73 amb bones actuacions de dues de les cares noves, Tomic i Brodzianski.
En cultura s'amplia fins al 70% l'aforament a teatres, cinemes i altres espais musicals i escènics de Barcelona i 15 municipis més de l'àrea metropolitana. El Procicat demana al sector que extremi les precaucions en espais comuns per tal d'evitar aglomeracions.
8 i 2 minuts, obrim àrea de servei, situació a la xarxa viària catalana, connexió amb el RAC. Bernat Martínez, molt bon dia.
Bon dia, doncs tot just uns minuts que estem pendents d'un accident a la C32 a Cubelles que provoca 2 quilòmetres de cues en sentit Barcelona i ja en hora punta doncs el que destaquen també són les retencions habituals a la corona de Barcelona. Des de la Pota Sud en trobem a la B23, la C32 també passant per l'autovia 2 a Pallejà i a l'enllaç de la P7 amb el Papiol i a la Pota Nord destaquen les aturades que es formen a la C31 i a la C58 d'entrada a la ciutat. Més retencions també a la zona del Vallès, sobretot a la C17 en aquest sentit sud des de Granollers en punts habituals de la C59 i de la C60 i, per últim, també trams de densitat a les dues rondes en sentit Llobregat. Això és tot des del RAC. Bon dia.
I tanquem portada amb la previsió del temps per saber com arrenca aquesta tardor. Connexió amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Oriol Rodríguez, bon dia.
Hola, bon dia. S'espera un matí que vindrà marcat en conjunt pel cel poc ennuvolat, tot i la presència d'alguns bancs de boira matinals a punts de l'interior, i a la tarda reapareixeran els ruixats, sobretot a punts del Pirineu, també del quadrant nord-est, i de manera més aïllada en d'altres indrets del prelitoral, amb una temperatura màxima que es mantindrà sense massa canvis. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
La qualitat de l'aire cal millorar i a totes les llars ajuda a estalviar. En renovables continuem invertint sense dubtar. I a milers de famílies hem pogut donar un cop de mà.
Tornem a creure en el futur. Naturgy.
Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
I 4 minuts repassats els titulars i també els serveis. Entrem ja en matèria per explicar que el president de la Generalitat, Quim Torra, convoca avui els agents socials per intentar donar resposta als pares i mares que treballen i que s'han de fer càrrec dels fills en quarantena. Tot plegat mentre s'han triplicat des de divendres els grups escolars confinats arreu dels centres educatius catalans.
Sí, amb la trobada d'avui, amb sindicats i patronal, la Generalitat afegirà pressió al govern espanyol per tal que aprovi una baixa per incapacitat laboral com a possible solució. És una qüestió que l'executiu català considera urgent, tenint en compte el degoteig progressiu d'aules en quarantena. Ja són poc més de 300 d'uns 200 centres educatius. Són unes incidències que representen però només el 4% de les escoles i instituts. Si ens fixem en territoris, els centres afectats es troben al Maresme, Vallès Oriental, seguits de la Catalunya Central, Barcelona Ciutat i el Vallès Occidental. Amb l'objectiu d'identificar els positius i activar els aïllaments amb més rapidesa, en les últimes hores també han començat els testos massius a escoles i instituts que s'allargaran durant 2 mesos.
Un dels centres amb grups confinats és a l'escola El Colomer de Bigues i Riells, on s'ha hagut de posar en marxa el protocol en 3 classes del centre i estan ara a l'espera de les proves PCR. En aquest sentit, des de l'Ajuntament reclamen celeritat als departaments de Salut i d'Educació, sobretot per donar tranquil·litat a les famílies i evitar que es propaguin notícies falses. Ampliem la informació amb la següent crònica de BOTV.
Aquesta és l'aula de P4 a les gralles de l'escola El Colomer de Bigues i Riells, una de les classes confinades per la detecció d'un cas positiu el divendres. Els altres dos han estat certificats aquest diumenge i afecten el grup A de P5 i el grup A de 5è de primària. El consistori ha fet saber a BOTV que els positius del grup venen d'un mateix nucli familiar. L'Ajuntament ha valorat positivament la gestió del centre, però demana celeritat a Salut a l'hora de fer les proves PCR a tots els alumnes de les classes confinades.
Hem de ser més àgils, no? I això sí que li demanem al Departament tant de Salut com d'Educació, que en aquest sentit necessitem que les respostes siguin immediates i no deixar un impàs tan llarg de temps en donar instruccions al propi centre, que al final és el que està patint aquesta situació. A més dels pares, que per desinformació moltes vegades comencen a circular informacions no del tot bé certes, que també dificulten molt la gestió de la pròpia direcció.
On també s'han detectat els primers positius per coronavirus ha estat a 2 centres de les Franqueses del Vallès. A l'Institut Laura hi ha 2 grups confinats, mentre que a l'Escola Bella Vista Joan Camps hi ha 3 classes en quarantena.
Mentrestant, es torna a enfilar el risc de rebrot a Catalunya. Fa 3 dies que la xifra no para de pujar i ara mateix se situa en els 168 punts. Són 6 més que l'anterior jornada. També ha augmentat la velocitat de contagi després de setmanes amb una tendència a la baixa i ara mateix hem d'explicar que la capacitat de contagi és d'una persona per cada infectat. S'han sumat prop de 1.000 positius confirmats en prova PCR al recompte i també 11 víctimes mortals en les darreres hores. La xifra de pacients ingressats als hospitals també continua augmentant. I si ens fixem en el mapa de risc de rebrot per comarques, el panorama ha empitjorat una mica respecte a la setmana passada i ara cap comarca, de fet, està en una situació de risc baix. Excepte 3, la resta tenen un risc de rebrot alt o bé mitjà alt.
I en aquest context, la Generalitat recomana no viatjar a Madrid i estudia també restriccions aquí a Catalunya per la Covid-19. El president anuncia que es podrien tancar parcs infantils i recomana abaixar el ritme social per preservar el laboral, escolar i cultural. A més, Torra ha fet una crida perquè es mantingui l'ús de la mascareta a les terrasses dels bars i als restaurants durant les converses amb altres persones. Ens amplia la informació la nostra companya Mont Carvajal.
El president Quim Torra demana a la presidenta Díaz Ayuso que no deixi viatjar ningú sense la certesa que no estan malalts. Ha demanat a Aena i a Renfe que prenguin la temperatura als que arribin a Catalunya procedents de Madrid i ha recomanat als catalans no desplaçar-s'hi.
Els catalans, el govern de la Generalitat de Catalunya recomana no viatjar a la Comunitat de Madrid en aquesta situació. Recomanem que no es viatgi a Madrid de cap de les maneres, excepte que no sigui per un cas realment excepcionalíssim i en totes les mesures de prudència.
I a Catalunya, diu Torra, que tampoc no anem bé. El risc de contagi puja. Estudien tancar parcs infantils, fins i tot algun municipi, i adverteix que cal fer menys vida social.
Hem de baixar el nostre ritme social perquè puguem mantenir el ritme laboral, escolar i cultural que necessitem com a país.
El president es reunirà amb el gremi de restauradors per insistir en que les terrasses dels bars i restaurants també cal dur la mascareta, excepte quan s'està consumint.
Un grup d'experts demana una inversió de 5.000 milions d'euros als futurs governs de Catalunya en els propers 5 anys per tal de reforçar el sistema de salut pública. Expliquen com aconseguir-ho en un full de ruta que han entregat al president de la Generalitat, Quim Torra, perquè ell el doni a una comissió creada expressament pel govern per estudiar com dur-ho a terme. Ens ho explica la nostra companya Maite Polo.
Cal reforçar tot el que tenim. És bo, però ha de ser millor. L'atenció primària, els i les professionals, l'atenció a la malaltia crònica, la recerca, les tecnologies digitals... Són fins a 30 mesures consensuades per 29 persones expertes del sistema sanitari, de l'economia de la salut i l'administració pública. I han xifrat quant costaria aquesta transformació. 5.000 milions d'euros en els propers 5 anys. Un dels participants en l'informe, el gerent de l'Hospital Sant Joan de Déu, Manel del Castillo, n'ha detallat els comptes.
Serien increments del voltant d'un 10% el primer any, després d'un 9, d'un 8, en això ens posarien en despeses per habitant similars al nostre entorn europeu i ens posarien en percentatge de despeses sanitàries sobre el PIB similar al del nostre entorn. Per tant, creiem que el que es proposa és raonable, sabem que no serà senzill, però creiem que és una mesura necessària.
Els experts els encapçala l'epidemiòleg Antoni Trilla i ha demanat als polítics que l'informe serveixi de guió als futurs governs en els propers anys per rodar la pel·lícula que el sistema de salut necessita des del consens més ampli possible.
I entre els col·lectius que reclamen millores en el sistema de salut pública hi ha també els metges interns residents que afronten avui el segon dels tres dies de vaga convocats per denunciar les seves condicions laborals. Els MIR alerten que tiraran endavant 5 dies més d'aturades la setmana que ve si no s'atenen les seves reivindicacions. A aquesta hora els MIR es concentren a l'Hospital de Sant Joan de Reus. Anem cap allà, saludem els companys de Canal Reus, Albert Torres i Sònia Belmonte. Sònia, molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs bé, aquí fa uns minuts s'ha donat el tret de sortida al segon dia de manifestació, una manifestació convocada pel Sindicat de Metges de Catalunya. Bé, els MIR demanen millores en les condicions laborals, també salarials i sobretot en les condicions formatives. Aquí tenim nosaltres a la Laia. Molt bon dia, Laia. Bé, quines són les millores que vosaltres demaneu?
Nosaltres demanem unes millors condicions laborals amb més descansos setmanals i per cada hora de guàrdia i no arribar a fer fins a 70 o 80 hores setmanals per poder oferir una millor assistència al pacient.
No és només una millora per vosaltres, sinó també pel pacient, el que deies, no? Si vosaltres no descanseu, no podeu atendre bé els pacients.
Exacte, jo crec que tot això va en detriment del pacient.
Molt bé. A part, també parlàvem d'una oferta formativa que volia un 15% més de formació dins d'aquest projecte de MIR. Explica'ns una miqueta.
Sí, perquè la nostra jornada laboral, al final, amb tota l'assistència que fem, no tenim temps de fer cap tipus de formació, no podem anar a cursos de formació ni tenir temps per estudiar, que al final tenim un contracte de formació nosaltres.
També podem parlar amb el José, també ells dos, MIR, aquí a l'Hospital Sant Joan de Reus. Molt bon dia, José.
Molt bon dia.
Bé, ens expliques en quines condicions esteu treballant vosaltres?
Bueno, pues ara mateix estem treballant sense descansos de més de 36 hores setmanals i, bueno, lo que estem treballant és en moltes hores d'assistència, moltes hores sense supervisió i, sobretot, pues lo que deia també la Laia, que no tenim tota la formació necessària i moltes vegades ens quedem sols, no podem garantir una assistència com toca perquè no tenim, això que he dit, formació.
Demanava també més tutorització, no? A vegades us deixen sols i potser us agradaria tenir una mica més d'ajuda en les consultes.
Sí, moltes vegades, ja que ara estem formant part d'un servei estructural que també demanem que no se'ns pagui de forma... Pues això, estructura, formem part d'una estructura quan hauríem estar en un pla de formació, que és per lo que hem opositat.
Bé, avui segon dia de manifestació, no és la primera vegada que vosaltres reclameu aquestes millores. Vosaltres també heu dit que allargaríeu la manifestació, aquesta vaga, durant 5 dies si no hi havia una resposta per part del Departament de Salut. De moment, hi ha hagut algun tipus de resposta?
Pues de moment no hem tingut ningú cap tipus de resposta i, bueno, esperem i estarem així fins que consiguem una resposta per part del Ministeri.
Doncs bé, nosaltres ens quedem aquí veient molt atents com es produeix aquesta manifestació a les portes de l'Hospital Sant Joan de Reus i ho estarem molt atents a qualsevol novetat.
un quart de 9 del matí, el govern espanyol, els sindicats i la patronal han arribat a un principi d'acord per regular el teletreball en l'empresa privada. El text que es podria aprovar en el Consell de Ministres d'avui mateix planteja cobrir les persones que facin a distància com a mínim el 30% de la seva jornada laboral.
O vaja, el que seria el mateix dos dies a la setmana. La futura llei establirà que el teletreball sigui voluntari i reversible i reconeixerà el dret dels qui s'hi acullin a rebre compensacions per les despeses com l'electricitat o la connexió a internet en l'exercici de la seva feina. De la seva banda, l'empresa podrà controlar de la manera que cregui convenient que el treballador està complint les seves obligacions. Els sindicats i les patronals han de ratificar avui l'acord que, després de passar pel Consell de Ministres, encara trigarà uns 3 mesos a entrar en vigor.
I encara parlant de qüestions laborals, la direcció de Saint-Gobain i els representants dels treballadors han ratificat ja l'acord per desconvocar la vaga contra l'anunci de l'empresa de tancar el forn de la divisió Glass i acomiadar 122 persones a l'Arboç. Fa uns minuts, en declaracions al Notícies en Xarxa, el president del comitè d'empresa de Saint-Gobain, José Alberto García, valorava molt positivament l'acord. Segons ell, garanteix la viabilitat de l'empresa i el futur dels treballadors.
El 100% de las recolocaciones dentro del grupo Saint-Gobain, 15.000 euros hasta dentro del primer año de antigüedad. Entre el primero y el cuarto se podrían llevar 30.000 euros. Y desde el cuarto en adelante pues serían 30.000 euros más 60 días por año trabajado, sin límite. Estamos hablando de que estas indemnizaciones serían para aquel trabajador que no quiera ser recolocado.
Segona jornada avui del BIS Barcelona i el Saló de l'Ocupació, que aquest any se celebra per primer cop conjuntament i en format presencial i també digital. S'espera la visita d'unes 10.000 persones durant el certamen. Els salons s'allargaran fins dijous, un dia més del que és habitual, per tal d'esponjar la presència de públic al recinte. Durant els 3 dies s'abordarà l'impacte que té la pandèmia en l'economia i com serà la reactivació de les empreses, autònoms i ciutadans que busquen feina o que vulguin reorientar-se. Constantí Serrallonga és el director general de Fira de Barcelona.
Avui reprenem l'activitat firal i això per nosaltres és important, no? Perquè doncs, després d'uns mesos doncs, que no hem pogut tirar endavant activitat firal tradicional, doncs avui ho podem fer i amb un saló tan emblemàtic com és aquest, com és el BIS Barcelona i el Saló de l'Ocupació.
Nova inversió milionària al complex petroquímic del Camp de Tarragona. La multinacional Messer ha anunciat la construcció d'una nova planta de fraccionament d'aire a Vilaseca. La companyia renovarà les instal·lacions que ja es troben al final de la seva vida útil. Aquesta serà la cinquena planta que Messer construeix al territori en els 50 anys d'activitat a Espanya. Més detalls en la següent crònica de TAC12.
Messer invertirà 35 milions d'euros en la construcció d'una nova planta de fraccionament d'aire a Vilaseca, al polígon sud del complex petroquímic de Tarragona. S'hi produiran gasos industrials i medicinals, principalment nitrogen, oxigen i argó, aquest darrer destinat per la soldadura de metalls. El nou projecte suposarà una ampliació de l'actual complex, però alhora modernitzarà les instal·lacions i substituirà les línies de producció que ja es troben al final de la seva vida útil, com per exemple la planta ja existent a Vilaseca, que podria desmantellar-se en un futur.
En estos tiempos difíciles, no solo de pandemia, problemas humanitarios y financieros, también el grupo Messer tuvo que poner prioridad a sus inversiones a nivel mundial. Y de verdad, estoy muy contento que podemos hacer la inversión aquí en Cataluña. Apostamos por Cataluña muy, muy claramente.
Coincideix amb els 50 anys de Messer a Espanya i es posarà en marxa el desembre del 2021. Llavors suposarà un increment del 25% de la producció de la companyia a Tarragona gràcies a la seva capacitat diària de 2.400 tones de gasos.
A partir d'avui entra en vigor la llei que regula el preu dels lloguers a Catalunya, una regulació que vol evitar els abusos, establint imports de referència a cada zona. Es pot aplicar de manera immediata a 60 municipis on el mercat immobiliari està més tensionat. És a dir, on els veïns destinen més del 30% dels ingressos a pagar l'habitatge. Segons l'articulat aprovat pel Parlament, en cas que l'immoble hagi estat arrendat per sota del preu de referència durant els últims 5 anys, la llei impedeix que el seu propietari n'apugi al lloguer. La norma, per tant, obligarà els propietaris a rebaixar els preus que estan per sobre l'índex i congelarà els que s'hi situin per sota. Si la falta d'habitatge està concentrada en barris o districtes, la norma es podrà aplicar sense que afecti la resta del municipi.
I encara en aquest àmbit, la plataforma d'afectats per la hipoteca ha protestat en les últimes hores davant la delegació del govern espanyol a Barcelona per exigir que s'aturi de forma indefinida els desnonaments. A més, consideren que la moratòria actual discrimina entre les famílies vulnerables per culpa de la crisi de la Covid-19 i les que ho són per altres causes. La PA augura una tardor complicada en aquest sentit, després de comptar fins a 130 desnonaments a Barcelona en l'última setmana. Divendres al matí, l'exregidor de Sant Joan de Vilatorrada, Jordi Pessarrodona, ha declarat aquest dilluns davant del jutge que no va tenir res a veure amb l'organització de l'1 d'octubre i que va anar al centre de votació de l'escola Juncadella com un ciutadà més. Per la seva banda, el cap de l'operatiu de la Guàrdia Civil ha assegurat que va reconèixer Pessarrodona per la foto del nas de pallasso i ha afirmat que va veure com exercia un lideratge sobre la gent congregada a l'escola. A la sortida dels jutjats, Pessarrodona assegurava sentir-se alliberat.
Jo ja no sé si serà condemna o no ho serà, considero que pot ser, fins i tot pot ser que hi hagi absolució, però ni que hi hagués condemna, ratifico amb les paraules que he dit abans d'entrar, que aquest judici està guanyat abans de fer-lo i tot, perquè això mai havia d'haver arribat a judici.
L'Audiència de Barcelona acull avui la segona jornada de la vista contra quatre persones acusades d'un delicte contra la seguretat viària i desordres públics. S'haurien produït en una manifestació no autoritzada durant la vaga general del novembre del 2017. La Fiscalia demana 3 anys de presó per 3 d'ells i fins a 5 per un quart acusat per reincidència. En la primera jornada, els acusats han argumentat que només van exercir el seu dret a vaga.
I acte d'entrega ahir dilluns de les Creus de Sant Jordi, marcat, evidentment, per les mesures anti-Covid. Una 30ena de personalitats i 15ena d'entitats van rebre les distincions enguany molt centrades en homenatjar la cultura catalana. Entre els premiats, a títol personal, la pilot Laia Sanz, el pintor i escultor Miquel Barceló, l'historiador de l'art Eduard Carbonell, l'actriu i directora escènica Imma Colomer, la lingüista Maria Josep Cuenca o els cuiners Germans Roca.
I era una tradició culinària, com la catalana, que compta amb receptaris antiquíssims, com el llibre del Cent Sobí, i que compta actualment amb grans cuiners i grans professionals que en aquests temps pateixen la cruesa de la pandèmia. Recollim aquesta distinció amb agraïment infinit, pensant en tot el sector, amb els que malauradament han hagut de tancar i amb els que lluitem per poder-ho salvar. El nostre ofici i en tots els altres.
I la Universitat Autònoma de Barcelona ha distingit la transparència dels webs dels 123 ajuntaments, consells comarcals i diputacions amb el segell Info Participa. Entre els premiats, la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, que per 7è any consecutiu aconsegueix el 100% de puntuació del certificat.
Joventut ha estrenat el curs a l'ACB amb un triomf sobre l'Unicaja. Ante Tomic va ser el màxim encistellador amb 17 punts. Cal destacar també la bona actuació de Vladimir Brodzianski amb 14 punts i 20 de valoració. Finalment, victòria per 81-73 de la Penya a l'inici d'una setmana amb 3 partits. El proper serà divendres a Sevilla contra el Betis i diumenge rebrà el Real Madrid a l'Olímpic.
Luis Suárez és molt a prop de l'Atlètic de Madrid. El davanter uruguaià, tercer màxim golejador de la història del Barça, signaria per 2 temporades pel club madrileny. Per fer-ho, però, hauria d'arribar lliure. El Barça dubta de l'operació perquè implicaria reforçar un rival directe.
I els equips de l'hoquei Lliga d'hoquei patins ja compten els dies per tornar a competir. Tant la Lliga masculina com la femenina començaran dissabte i els conjunts ultimen la preparació amb entrenaments i amistosos. El Caldes, que debutarà a casa contra el Girona, va tancar la temporada amb un amistós davant el Lleida Llista. El triomf se'l van acabar duent els llistats, però tot i així el tècnic Eduard Candami veu l'equip a punt per arrencar.
Hi ha moltes ganes, s'ha treballat físicament bé. Jo penso que l'equip, ara que és un partit complicat a casa contra el Girona, penso que arribem com toca, no? A veure si tothom físicament la setmana que ve tenim a tothom, que no toquem fusta, que no passi cap cosa estranya, i arribem a l'últim partit del Girona doncs amb l'equip bé. Jo els veig bé, hem treballat molt bé i ganes de començar.
Avui està previst que entri en vigor l'ampliació fins al 70% de l'aforament a teatres, cinemes i d'altres espais musicals i escènics de Barcelona i també de 15 municipis més de l'àrea metropolitana. A causa de la pandèmia, l'aforament actual era del 50%. El sector, molt tocat econòmicament, havia demanat repetides vegades que aquest límit es modifiqués.
El 7è Festival Internacional de Pallasses arriba a Sant Esteve de Palautordera després que quedés ajornat el mes de juny. Segons els organitzadors, aquesta aposta nítida per la cultura és més necessària que mai. Alguns dels espectacles seran gratuïts, però caldrà, això sí, reservar plaça. La informació és de Ràdio Televisió Cardedeu.
Ara les actuacions seran en espais acotats, amb públic reduït i amb reserva prèvia. Malgrat les restriccions que patirà el 7è Festival Internacional de Pallasses, les ganes segueixen sent les mateixes que el primer dia. Tortell Poltrona, director del Circ Ric.
L'última cosa que es va fer el Circ Ric obert al públic va ser el Festival de Pallasses i, per tant, d'això ja fa 15 mesos i inaugurem amb el que vam tancar. Per tant, espero que el Festival de Pallasses sigui com una espècie de tap d'una ampolla de cava perquè darrere d'això puguem seguir fent moltes coses.
A la web podreu trobar tota la informació del festival d'enguany, així com horaris d'espectacles i preus. Alguns són gratuïts, però igualment cal reserva prèvia per poder accedir-hi.
I fins al 14 d'octubre, al Museu del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú es pot visitar l'exposició Montserrat Roig, cronista d'un temps i d'un país. La mostra repassa la trajectòria professional i personal de l'escriptora i periodista en àmbits com la infància i el franquisme o el feminisme o també la denúncia dels horrors del nazisme. Es poden veure una vintena de fotografies de Pilar Aymerich, de l'Arxiu Nacional de Catalunya, totes elles acompanyades de fragments de peces periodístiques i literàries de l'escriptora.
Notícies en xarxa. Els primers en explicar-te la informació més propera. La xarxa de comunicació local.
There must be heaven.
xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa, edició matí. Amb Taís Trujillo i Marc Rodríguez.
Bon dia. El president de la Generalitat, Quim Torra, convoca avui els agents socials per intentar buscar solucions per als pares i mares que treballen i que s'han de fer càrrec dels fills en quarantena. Tot plegat mentre s'han triplicat des de divendres els grups escolars que estan confinats arreu de Catalunya.
Amb la trobada d'avui, amb sindicats i patronal, la Generalitat afegirà pressió al govern espanyol perquè aprovi una baixa per incapacitat laboral com a possible solució. Una qüestió que l'executiu català considera urgent, tenint en compte el degoteig progressiu d'aules en quarantena. Ja són poc més de 300 els grups afectats d'uns 200 centres educatius, tot i que el 96% de les escoles funciona amb normalitat.
Aquesta és una de les qüestions, dels temes que us estem explicant avui al Notícies en xarxa. En repassem tot seguit d'altres en forma de titulars.
Torna a incrementar-se el risc de rebrot a Catalunya per tercer dia consecutiu. La velocitat de contagi també ha repuntat després de setmanes a la baixa. En aquest context, el president Quim Torra no descarta noves restriccions com el tancament de parcs infantils i, a més, recomana no viatjar a Madrid per la situació crítica que s'hi viu en l'evolució de la pandèmia.
El Comitè d'Experts per la Transformació del Sistema Públic de Salut demana a les administracions invertir 5.000 milions d'euros en els propers 5 anys per contractar més professionals i millorar equipaments. Tot plegat mentre els metges residents afronten avui el segon dels 3 dies de vaga convocats per denunciar precarietat laboral i reclamar també més formació. No descartant noves aturades la setmana que ve.
El govern espanyol, els sindicats i la patronal han arribat a un principi d'acord per regular el teletreball en l'empresa privada. El text que es podria aprovar en el Consell de Ministres d'avui planteja cobrir les persones que facin a distància com a mínim el 30% de la seva jornada laboral.
I a partir d'avui entra en vigor la llei que regula el preu dels lloguers a Catalunya. Una regulació que vol evitar els abusos, establint imports de referència a cada zona. Es pot aplicar de manera immediata a 60 municipis on el mercat immobiliari està més tensionat.
En esports, triomf del Joventut en el primer partit de la temporada a la Lliga ACB de bàsquet. Els verdinegres van superar l'Unicaja per 81-73, amb bones actuacions de les dues cares noves, Tomic i Brodzianski.
S'amplia fins al 70% l'aforament a teatres, cinemes i altres espais musicals i escènics de Barcelona i de 15 municipis més de l'àrea metropolitana. El Procicat demana al sector que extremi les precaucions en espais comuns per tal d'evitar aglomeracions.
En renovables continuem invertint sense dubtar. I a milers de famílies hem pogut donar un cop de mà.
Tornem a creure en el futur. Naturgy.
Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
El president de la Generalitat, Quim Torra, convoca avui els agents socials per intentar donar resposta als pares i mares que treballen i que s'han de fer càrrec dels fills en quarantena. Tot plegat mentre s'han triplicat des de divendres els grups escolars que estan confinats arreu de Catalunya.
Amb aquesta trobada, amb sindicats i patronal, la Generalitat afegirà pressió al govern espanyol perquè aprovi una baixa per incapacitat laboral com a possible solució. És una qüestió, com venim explicant, que l'executiu català considera urgent, tenint en compte el degoteig progressiu d'aula en quarantena. En són poc més de 300 d'uns 200 centres educatius. Unes incidències que representen, però només, un 4% de les escoles i instituts. Els territoris amb més centres afectats es troben al Maresme, Vallès Oriental, seguits de la Catalunya Central, Barcelona Ciutat i el Vallès Occidental. Amb l'objectiu d'identificar els positius i activar els aïllaments amb més rapidesa, en les últimes hores han començat els testos massius a escoles i instituts que s'allargaran durant 2 mesos.
Posem el focus, per exemple, a Balaguer, a la capital de la Noguera. Una setmana després de l'inici del curs escolar, 3 dels 10 centres educatius de la ciutat ja han registrat algun cas positiu. Ens explica com han hagut d'actuar les escoles l'Anna Requena, de Balaguer Televisió.
Durant els primers dies de curs, l'escola Gaspar de Portolà va detectar 2 casos positius de Covid-19, l'escola Vedruna Balaguer un i l'escola Pia Balaguer un altre. Immediatament s'han activat els protocols establerts realitzant proves PCR i aïllant els seus grups estables. El paen cap de Balaguer, Jordi Ignasi Vidal, assegura que no són xifres alarmants en una ciutat que compta amb un centenar de línies diferents.
Dins del percentatge ja mires que és més o menys el que toca, era d'esperar que pogués passar, i aquí el que hem de confiar pues, és que tothom faci el que toqui, que es pugui fer tots els seguiments per part de salut i que pues, anem fent.
L'escola Pia Balaguer lamenta que aquest dilluns alguns mitjans es fessin ressò del seu cas en concret. El centre assegura que la situació s'ha d'agafar amb serenitat, seguretat i garantint l'activitat pedagògica.
No som ni la primera escola de Balaguer que ha de tancar un grup i segur que tampoc serem la darrera escola. Per tant, aquesta és una situació que es repetirà, malauradament, a diari amb moltes escoles del nostre territori. El que hem de fer és entomar-la amb el màxim de serenitat, d'acord, i aplicar els protocols que totes les escoles tenim.
Els centres demanen que no saltin les alarmes perquè s'han pres totes les mesures per a ser espais segurs per a tota la comunitat educativa.
Tot plegat mentre torna a enfilar-se el risc de rebrot a Catalunya. Fa 3 dies que la xifra no para de pujar i ara mateix se situa en els 168 punts. Són 6 més que l'anterior jornada. També ha augmentat la velocitat de propagació del contagi després de setmanes amb una tendència a la baixa. Ara mateix la capacitat de contagi és la d'una persona per cada infectat. S'han sumat prop de 1.000 positius confirmats en prova PCR al recompte i també 11 víctimes mortals en les darreres hores. La xifra de pacients ingressats als hospitals també continua augmentant. I si ens fixem en el mapa de risc de rebrot per comarques, el panorama ha empitjorat respecte a la setmana passada. Ara cap comarca està en una situació de risc baix, excepte 3. La resta tenen un risc de rebrot alt o bé mitjà alt.
I en aquest context, la Generalitat recomana no viatjar a Madrid i estudiar restriccions també a Catalunya per la Covid-19. El president anuncia que es podrien tancar parcs infantils i recomana abaixar el ritme social per tal de preservar el laboral, escolar i cultural. A més, Torra ha fet una crida perquè es mantingui l'ús de la mascareta a les terrasses dels bars i els restaurants durant les converses amb altres persones. Ens amplia la informació la nostra companya Mont Carvajal.
El president Quim Torra demana a la presidenta Díaz Ayuso que no deixi viatjar ningú sense la certesa que no estan malalts. Ha demanat a Aena i a Renfe que prenguin la temperatura als que arribin a Catalunya procedents de Madrid i ha recomanat als catalans no despassar-s'hi.
Els catalans, el govern de la Generalitat de Catalunya recomana no viatjar a la Comunitat de Madrid en aquesta situació. Recomanem que no es viatgi a Madrid de cap de les maneres, excepte que no sigui per un cas realment excepcionalíssim i en totes les mesures de prudència.
I a Catalunya, diu Torra, que tampoc no anem bé. El risc de contagi puja. Estudien tancar parcs infantils, fins i tot algun municipi, i adverteix que cal fer menys vida social.
Hem de baixar el nostre ritme social perquè puguem mantenir el ritme laboral, escolar i cultural que necessitem com a país.
El president es reunirà amb el gremi de restauradors per insistir en que les terrasses dels bars i restaurants també cal dur la mascareta, excepte quan s'està consumint.
I coincidint amb l'inici aquesta setmana de les proves massives a les escoles on hi apareguin casos positius, volem parlar ara mateix amb Tomàs Pomarola, que és cap del Servei de Microbiologia de l'Hospital Vall d'Hebron. Senyor Pomarola, molt bon dia.
Bon dia.
La dels testos PCR a les escoles i, a més, fets in situ al mateix centre educatiu, és, segons vostè, la millor manera de combatre l'expansió del virus en aquest àmbit educatiu?
Per descomptat. De fet, bueno, voldria matitzar que les PCR no les fem in situ en el centre educatiu. En el centre educatiu el que fem és la presa de mostres, i aquestes mostres viatgen en els laboratoris on es fa la PCR, no? Que, per cert, voldria insistir, perquè molta gent ha tingut, li han fet proves PCR i saben que és una prova que és molt molesta, perquè és un fròtis rinofaríngic. El que voldria destacar és que amb les escoles el que he fet és tota una avaluació prèvia a diferents mostres, i el que estem fent és fròtis nasal, que és un fròtis que en absolut és molest, que és molt senzill de fer, que inclús en algun moment podria permetre l'autopresa.
És a dir,
respecte a la pregunta, sí, perdó, respecte a la pregunta que em feia, sí, de de si és útil o no és útil, jo crec que sí, això és fonamental. És a dir, el que estem veient és de que Catalunya en aquests moments és la comunitat d'Espanya que va millor. És veritat que hem tingut un repunt, com vostès molt bé estaven explicant, però això sabíem que passaria, perquè evidentment quan tothom ha retornat de les vacances, quan les escoles s'han posat en marxa, doncs evidentment hi ha aquest efecte d'una mica més de transmissió, no? Perquè jo crec que estem en el bon camí, en el sentit de fer aquests cribats massius a la població allà on apareixen més casos. El mateix s'està fent a les escoles, i això és el que ens porta que en aquests moments, tot i haver tingut aquest petit repunt que era lògic i esperable, estem molt millor que la resta de comunitats de l'estat espanyol. I això és estrictament necessari, perquè a través de l'escola arribem molt bé a la comunitat, perquè això ens permet no només aïllar aquell grup, no?, aquell grup dintre de l'escola, evitar tancar tota l'escola, però és que a més això ens permet arribar als familiars, arribar als amics, a tots aquells contactes extraescolars, i per tant a partir d'aquí també evitar molt la disseminació de la població.
És a dir, el missatge seria tranquil·litzador de cara a aquestes famílies que ja han començat a mostrar el seu desacord. Recordem que aquests dies la Generalitat, el Departament de Salut, està enviant cartes a tots els pares d'alumnes catalans per demanar permís, perquè el necessiten, evidentment, per fer aquesta prova o per recollir aquesta mostra a l'escola. Vostè, en aquest sentit, el missatge que vol fer arribar a totes aquestes famílies és que no han de patir, que han de tenir plena confiança en aquests testos que es faran a les unitats mòbils.
Exactament, perquè jo crec que això repercuteix en un benefici per tota la societat en aquests moments, no? I a més amb això el que estem intentant és, o el que s'intenta, és no tancar, no tindre de tancar l'escola. És aquesta actuació ràpida de seguir quan apareix un cas, aïllar el grup i per tant evitar que s'escampi i tindre de tancar l'escola. Jo crec que això és molt important, a més des de l'escola la sortida cap a la comunitat, no? Per tant, jo el que animaria a la gent és que és assignar aquests consentiments informats i permetre que els hi prenguin les mostres als seus fills.
Aquesta recollida de mostra es farà a l'escola. El principal objectiu d'aquesta mesura ha estat evitar la saturació dels centres de primària, que és qui ho feien fins ara. Des del punt de vista de la prevenció, del diagnòstic, d'evitar l'extensió del virus, hi ha algun avantatge en fer-ho a l'escola, o és simplement logístic i organitzatiu per no complicar encara més la situació a la primària?
Bueno, jo crec que fonamentalment és un tema logístic, perquè realment la primària en aquests moments està molt, molt tensionada, no? Perquè pensi que així com els mesos d'abril i maig bàsicament només estaven treballant a nivell de porta d'urgència d'hospitals, en aquests moments la primària és un punt clau en evitar la disseminació de la infecció dins de la comunitat, i això fa que en aquests moments estiguin extraordinàriament tensionats fent una feina magnífica, no? Aleshores, jo crec que això és un tema més d'evitar tensionar encara més tot el sistema.
I deia vostè també abans, com hem explicat també nosaltres aquí a Notícies en Xarxa, que està augmentant el risc de rebrot i la velocitat de contagi, però que ja era esperable. El que passa és que avui també entrem ja oficialment en la tardor, hauran de començar a baixar les temperatures, hauran d'aparèixer els virus estacionals. Com es preveuen les pròximes setmanes dintre del que és previsible? Evidentment no sabem com acabarà tot plegat, però pel que fa als càlculs que tenen fets, com podria evolucionar la situació?
Bueno, és a dir, aquí hi ha dos, amb la seva pregunta hi ha dos qüestions. Una és com evolucionarà en aquests moments la infecció pel coronavirus. Jo crec que el que hem de mantenir és aquestes actuacions, com comentàvem abans, no? A la primària, detectant casos i fent els aïllaments corresponents, fent actuacions sobre els barris allà on es detecta un major nombre de casos, actuant sobre les escoles. Jo crec que si anem, i això ho fem d'una forma ràpida i d'una forma eficient, jo crec que això permetrà, doncs, ara que tenim aquest pic, que com dic era esperable, doncs permetrà controlar de nou la situació. Després hi ha un altre aspecte molt important del que vostè preguntava, i és què passa amb els virus estacionals, que ara entrem a la temporada de tardor i hivern, etc. Evidentment això ens complicarà molt la vida. Més que tot, fonamentalment, no perquè això escampi més la infecció per coronavirus, sinó perquè la clínica és molt similar, i això ens complicarà molt el diagnòstic, diagnòstic, la detecció de casos, sobretot a nivell tant de la clínica com del laboratori, perquè haurem de fer moltíssimes més proves per saber si és una grip, si és un respiratori sincitial, si és un parainfluenza. Hi ha infinitat de virus respiratoris i els haurem de diferenciar del que és el coronavirus, no? Doncs bé, això a nivell de poblacional jo crec que no serà una afectació més enllà del que ja tenim ara, però sí que a nivell del sistema de salut serà tensionar-ho encara una mica més.
Encara una mica més, com si no ho estigués prou ja. Doctor Tomàs Bumarola, cap del Servei de Microbiologia de l'Hospital Vall d'Hebron, moltíssimes gràcies per haver atès la trucada de la xarxa.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu, bon dia. D'experts demanen una inversió de 5.000 milions d'euros als futurs governs de Catalunya en els propers 5 anys per tal de reforçar el sistema públic de salut. Explica'm com aconseguir-ho en un full de ruta que han entregat al president Quim Torra perquè el doni a una comissió creada expressament pel govern per estudiar com dur-ho a terme. Ens ho explica la nostra companya Maite Polo.
Cal reforçar tot el que tenim. És bo, però ha de ser millor. L'atenció primària, els i les professionals, l'atenció a la malaltia crònica, la recerca, les tecnologies digitals... Són fins a 30 mesures consensuades per 29 persones expertes del sistema sanitari, de l'economia de la salut i l'administració pública. I han xifrat quant costaria aquesta transformació. 5.000 milions d'euros en els propers 5 anys. Un dels participants en l'informe, el gerent de l'Hospital Sant Joan de Déu, Manel del Castillo, n'ha detallat els comptes.
Seria increments del voltant d'un 10% el primer any, després d'un 9, d'un 8, en això ens posarien en despeses per habitant similars al nostre entorn europeu i ens posarien en percentatge de despeses sanitàries sobre el PIB similar al del nostre entorn. Per tant, creiem que el que es proposa és raonable, sabem que no serà senzill, però creiem que és una mesura necessària.
Els experts els encapçala l'epidemiòleg Antoni Trilla i ha demanat als polítics que l'informe serveixi de guió als futurs governs en els propers anys per rodar la pel·lícula que el sistema de salut necessita des del consens més ampli possible.
Entre els col·lectius que reclamen millores en el sistema de salut pública hi ha també els metges interns residents que afronten avui el segon dels tres dies de vaga convocats per denunciar les seves condicions laborals. Els MIR alerten que tiraran endavant 5 dies més d'aturades la setmana que ve si no s'atenen les seves reivindicacions. El primer dia de vaga ha tingut un seguiment proper al 40% segons Salut i al 90% segons els organitzadors. Els metges residents han protagonitzat concentracions davant d'hospitals i ambulatoris catalans, així també com davant la mateixa conselleria per fer sentir les seves demandes.
Espanyol, els sindicats i la patronal han arribat a un principi d'acord per regular el teletreball en l'empresa privada. El text que podria aprovar-se en el Consell de Ministres d'avui planteja cobrir les persones que facin a distància com a mínim el 30% de la seva jornada laboral.
O el que seria el mateix, 2 dies a la setmana, una llei, una futura llei que establirà que el teletreball serà voluntari i reversible i reconeixerà el dret dels qui s'hi acullen a rebre compensacions per les despeses com l'electricitat o la connexió a internet en l'exercici de la seva feina. De la seva banda, l'empresa podrà controlar de la manera que cregui convenient que el treballador està complint les seves obligacions. Els sindicats i les patronals han de ratificar avui l'acord que, després de passar pel Consell de Ministres, encara trigarà uns 3 mesos a entrar en vigor.
I la direcció de Saint-Gobain i els representants dels treballadors han ratificat ja l'acord per desconvocar la vaga contra l'anunci de l'empresa de tancar el forn de la divisió Glass i acomiadar 122 persones a l'Arboç. Fa uns minuts, en declaracions aquí al Notícies en Xarxa, el president del comitè d'empresa de Saint-Gobain, José Alberto García, valorava molt positivament l'acord. García ha detallat alguns dels punts més rellevants de l'acord entre la direcció i els treballadors.
El 100% de las recolocaciones dentro del grupo Saint-Gobain, 15.000 euros hasta dentro del primer año de antigüedad. Entre el primero y el cuarto se podrían llevar 30.000 euros. Y desde el cuarto en adelante pues serían 30.000 euros más 60 días por año trabajado, sin límite. Estamos hablando de que estas indemnizaciones serían para aquel trabajador que no quiera ser recolocado.
A partir d'avui entra en vigor la llei que regula el preu dels lloguers a Catalunya, una regulació que vol evitar els abusos establint imports de referència a cada zona. Es pot aplicar de manera immediata a 60 municipis on el mercat immobiliari està més tensionat, és a dir, on els veïns destinen més del 30% dels ingressos a pagar l'habitatge. Segons l'articulat aprovat pel Parlament, en cas que l'immoble hagi estat arrendat per sota del preu de referència durant els darrers 5 anys, la llei impedeix que el propietari n'apugi al lloguer. La norma, per tant, obligarà els propietaris a rebaixar el preu que està per sobre l'índex i congelarà els que s'hi situïn per sota. Si la falta d'habitatge està concentrada en barris o districtes, la norma es podrà aplicar sense que afecti la resta del municipi.
I encara en aquest àmbit, la plataforma d'afectats per la hipoteca ha protestat en les últimes hores davant la delegació del govern espanyol a Barcelona per exigir que s'aturin de forma indefinida els desnonaments. A més, consideren que la moratòria actual discrimina entre les famílies vulnerables per culpa de la crisi de la Covid-19 i les que ho són per altres causes. La PAM augura una tardor complicada en aquest sentit després de comptar fins a 130 desnonaments a Barcelona només en l'última setmana. I l'exregidor de Sant Joan de Vilatorrada, Jordi Pissarrodona, ha declarat aquest dilluns davant del jutge que no va tenir res a veure amb l'organització de l'1 d'octubre i que va anar al centre de votació de l'escola Juncadella com un ciutadà més. Per la seva banda, el cap de l'operatiu de la Guàrdia Civil ha assegurat que va reconèixer Pissarrodona per la foto del nas de pallasso i ha afirmat que va veure com exercia un lideratge sobre la gent congregada a l'escola. A la sortida dels jutjats, Pissarrodona assegurava sentir-se alliberat.
Jo ja no sé si serà condemna o no ho serà. Considero que pot ser, fins i tot, pot ser que hi hagi absolució, però ni que hi hagués condemna, ratifico les paraules que he dit abans d'entrar, que aquest judici està guanyat abans de fer-lo i tot, perquè això mai, mai, mai havia d'haver arribat a judici.
El Joventut ha estrenat el curs a l'ACB amb un triomf sobre l'Unicaja. Ante Tomic va ser el màxim encistellador amb 17 punts. Cal destacar també la bona actuació de Vladimir Brodzianski amb 14 punts i 20 de valoració. Finalment, victòria per 81-73 de la Penya en l'inici d'una setmana amb 3 partits. El proper serà divendres a Sevilla contra el Betis i diumenge rebrà el Real Madrid a l'Olímpic.
Luis Suárez és molt a prop de l'Atlètic de Madrid. El davanter uruguaià, tercer màxim golejador de la història del Barça, signaria per 2 temporades pel club madrileny. Per fer-ho, però, hauria d'arribar-hi lliure. El Barça dubta de l'operació perquè implicaria reforçar un rival directe.
I els equips de l'Hockey Lliga, d'Hockey Patins, ja compten els dies per tornar a competir. Tant la Lliga masculina com la femenina començaran dissabte i els conjunts ultimen la preparació amb entrenaments i amistosos. El Caldes, que debutarà a casa contra el Girona, va tancar la pretemporada amb un amistós davant el Lleida Llista. El triomf se'l van acabar duent els llistats, però tot i així el tècnic Eduard Candami veu l'equip a punt per arrencar.
Hi ha moltes ganes, s'ha treballat físicament bé, jo penso que l'equip, ara que és un partit complicat a casa contra el Girona, penso que arribem com toca, no? A veure si tothom físicament la setmana que ve els tenim a tothom, que no toquem fusta, que no passi cap cosa estranya, i arribem a l'últim partit del Girona doncs amb l'equip bé. Jo els veig bé, hem treballat molt bé i ganes de començar.
El Club Patinatge Artístic Olot ha tornat als entrenaments, malgrat la cancel·lació de totes les competicions de grups de show previstes per aquesta temporada. Ho ha fet, a més, amb una davallada del nombre de patinadores, un fet que ha obligat el club a fer una crida per poder mantenir l'estructura. Busquem més dades des d'Olot Televisió.
Amb la suspensió del Campionat d'Espanya de grups de show es posa gairebé de manera oficial al punt i final de la temporada 2020. La Federació Espanyola ha deixat en mans de les federacions autonòmiques la decisió de conservar les places dels clubs classificats per l'estatal. Pel que fa als balls, es dona també la possibilitat que els equips repeteixin coreografia.
El que s'ha invertit a nivell econòmic, el que s'ha invertit a nivell de temps, doncs això suposa doncs un cost, i poder-lo tornar a començar i amortitzar-lo doncs de cara a la propera temporada és una bona opció i és una de les opcions que més contemplem, però
també optem i contemplem també la possibilitat de tornar per el tema motivació.
El que s'hi entreveu al CP Olot és un relleu de patinadores destacable. Enguany un nombre important de patinadores deixen l'equip B, però també la resta d'equips de base.
Hi ha hagut una davallada de bon principi de baixes, no? Clar, penso que també hi ha les baixes dels equips de xou. Aleshores estem parlant de també una vintena o una trentena, quasi.
Per la temporada vinent no s'esperen grans canvis de patinadores al primer equip i totes elles continuen, tot i que amb una intensitat menor, els entrenaments.
Avui està previst que entri en vigor l'ampliació fins al 70% de l'aforament a teatres, cinemes i d'altres espais musicals i escènics de Barcelona i de 15 municipis més de l'àrea metropolitana. A causa de la pandèmia, l'aforament actual era del 50%. El sector, molt tocat econòmicament, havia demanat repetides vegades que aquest límit es modifiqués.
La nova consellera de Cultura, Àngels Ponsa, ha anunciat una inversió de 27 milions d'euros que serviran per compensar els diners europeus per cultura que es van derivar a Salut. En aquest cas, el Ricard Gómez, des de Lleida Televisió, ens en dona els detalls.
La consellera ha anunciat una inversió de 27 milions d'euros per part de la Generalitat en el conjunt de Catalunya, que afectaran a 57 projectes relacionats amb museus i equipaments escènics i patrimonials. En concret, a Ponent, aquesta inversió inclourà la restauració del baluard del rei de la Seu Vella, la de l'església d'Algerri o la climatització del Museu de Lleida.
Són per l'etapa 2023, 27 milions d'euros, però que afecten a una inversió total de 58 milions d'euros.
Per un altre costat, la consellera també ha explicat que està treballant amb la Paeria per dur a terme el pla de biblioteques de la ciutat, ja que, segons ha dit, és un dels punts febles de Lleida.
L'actriu Agnès Busquets ha donat el tret de sortida oficial a les festes de Santa Tecla de Tarragona amb el pregó d'obertura. El toc de les trompetes dels trompeters municipals saludant a la senyera anuncien l'inici del pregó. Per segon any consecutiu, el Parlament s'ha fet des del balcó de l'Ajuntament i en públic, enguany però limitat i amb distàncies de seguretat. Amb tocs d'humor, Busquets s'ha mostrat privilegiada de ser protagonista aquest 2020.
I més coses, acabem al Centre d'Art de Tecla, sala de l'Hospitalet de Llobregat, que ha reprès l'activitat expositiva amb un monogràfic sobre l'obra fotogràfica del cineasta Carlos Saura. La vocació de Saura per la fotografia comença als anys 40, quan construeix el primer laboratori a casa seva i experimenta amb la càmera retratant la seva família i amics. A la segona meitat dels 50 es va dedicar a recórrer Espanya captant la realitat d'un país en plena reconstrucció.
La xarxa de comunicació local. Nutrició amb Laura Crosas.
El shiitake i el maitake. Shiitake i maitake són els noms que reben dos tipus de bolets d'origen asiàtic, amb propietats nutricionals i organolèptiques molt interessants pel consum humà. Actualment ja s'estan conreant a Catalunya i no us serà complicat d'aconseguir-los i d'introduir-los a la vostra cuina. Shiitake, lentinula edodes o bolet de roure, és de sabor més intens que el xampinyó i de textura tendra, gelatinosa i sucosa. Es pot consumir cuit al vapor, saltejat, guisat o estofat, però no cru. És ric en fibra prebiòtica i, per tant, interessant per a la microbiota intestinal. També conté aminoàcids, vitamines del grup B, antioxidants i minerals com el coure, que ajudarà a reforçar el sistema immunològic. Al ser gran versatilitat, el pots afegir a sopes o cremes de verdures, en cereals integrals, llegums, arrossos i estofats. Saltejats a la planxa poca estona i afegits a algues, amanides, coques de verdura, pastissos salats com la quiche, croquetes o de guarnició de proteïna animal o vegetal. Els podeu comprar frescos o bé secs i hidratar-los unes hores prèvies a la seva cocció. El maitake, grífola frondosa o gírgola de castanyer, té forma coraloide i textura ferma i consistent que permet fer tot tipus de preparacions com saltada, marinada, al forn, a foc viu o fregida. El seu sabor exquisit ressaltarà els plats de verdura, pasta o arròs, o fins i tot per fer-ne truites, paté o canelons. La seva resistència a coccions llargues també permet preparar-la en guisats. conté força aigua al voltant d'un 80%, rica en aminoàcids essencials, vitamines del grup B i minerals com el magnesi, el fòsfor i el potassi, interessants en el control de la pressió arterial. A més, protegeix el sistema cardiovascular i redueix els nivells de triglicèrids i equilibra el sistema immunitari. Ara que ja coneixeu aquests fongs, introduïu-los a la vostra cuina per gaudir-ne dels seus beneficis i donar sabor als vostres plats.
Sabies que...
El cos humà pot suportar tant la gana com la set, però no tolera la falta de son de cada persona, segons ha informat el doctor Jesús Escrivà, expert en trastorns de la son. No obstant això, sabem que dormir bé i prou és vital pel benestar, mentre que si dormim poc o malament ens arrisquem a tenir problemes que van més enllà del simple cansament i que poden afectar aspectes tan importants com el rendiment escolar i laboral.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 9, informa Pere Gilart. El president de la Generalitat, Quim Torra, reunirà avui amb sindicats i patronal per buscar solucions pels pares i mares que treballen i s'han de fer càrrec d'un fill en quarantena. Tot plegat davant l'augment de grups escolars confinats a Catalunya. Ja n'hi ha uns 300 d'uns 200 centres educatius, tot i que el 96% de les escoles funciona amb normalitat. Des d'aquesta setmana realitzen cribratges massius als centres amb més incidència de casos. Al municipi d'Almenar, al Segrià, aquest dilluns s'han fet proves PCR als 5 grups confinats del centre. També hi han tancat durant 15 dies tota l'escola Bressol. Hi ha un centenar d'alumnes afectats. Ens amplien aquesta informació des de Munt FM. Pili García, bon dia.
Bon dia. Ahir a la tarda es van fer cribatges massius a 5 grups d'alumnes de l'escola d'Almenar per tal de detectar i tallar la cadena de transmissió de contactes. Divendres ja es va confinar un primer grup de segon de cicle de primària i ahir es van detectar 4 casos més i s'han confinat 4 nous grups a l'escola. Dilluns va ser festiu local al municipi, no va haver-hi classe i els testos PCR es van poder realitzar amb normalitat a les instal·lacions de les escoles velles. Teresa Malles, l'alcaldessa d'Almenar.
Ahir va haver un positiu, vale, a l'escola Bressol. O sigui, l'escola Bressol, de moment, està tancada 15 dies.
El Departament d'Educació ha comunicat que l'escola continuarà oberta pels grups no confinats. Salut ha anunciat que aquesta setmana es farà un cribratge a la resta de l'alumnat, mestres, personal educatiu i famílies.
Gràcies, Pili. Mentre torna a incrementar-se el risc de rebrot a Catalunya per tercer dia consecutiu, la velocitat de contagi també ha repuntat després de setmanes a la baixa. En declaracions a la xarxa, però, el doctor Tomàs Pumarola, cap del Servei de Microbiologia de la Vall d'Hebron, ha valorat la situació epidemiològica de Catalunya i ha assegurat que s'està anant pel bon camí.
Catalunya en aquests moments és la comunitat d'Espanya que va millor. És veritat que hem tingut un repunt, però això sabíem que passaria perquè, evidentment, quan tothom ha retornat de les vacances, quan les escoles s'han posat en marxa, doncs, evidentment hi ha aquest efecte. Perquè jo crec que estem en el bon camí, en el sentit de fer aquests cribats massius a la població. El mateix s'està fent a les escoles i això és el que ens porta que en aquests moments, tot i haver tingut aquest petit repunt, que era lògic i esperable, estem molt millor que la resta de comunitats de l'estat espanyol.
Pumarola també ha enviat un missatge tranquil·litzador a la comunitat educativa davant del tancament de grups i ho ha marcat com un fet previst i normal per evitar l'expansió del virus. I canviem de qüestió. A Terrassa, Transports Metropolitans de Gara ha adquirit 5 nous autobusos i ja té el 30% de la flota amb vehicles híbrids. L'objectiu de l'Ajuntament a llarg termini és que tota la flota acabi sent híbrida. De moment, el mes que ve, comprarà 5 vehicles nous més. Ens ho amplien des de Ràdio Municipal de Terrassa. Francesc Novell, bon dia.
Bon dia. Amb aquests ja són 21 els busos amb motors que combinen la tecnologia de combustió amb l'elèctrica. Això significa prop d'un terç del total de la flota, que consta de 68 vehicles. El benefici dels busos híbrids és mediambiental i econòmic, són més eficients i permeten retirar de circulació els més vells. Escoltem Rafael Cortés, que és el gerent de TMESA.
Que es permet, sobretot, tenir un estalvi tant de combustible com d'emissions al voltant del 30%, que és una cosa molt important. No tan sols per la incorporació d'aquests cotxes, sinó també per la retirada tirada d'altres que són més vells, no?
L'equip de govern anima els ciutadans a utilitzar el transport públic. La demanda a les línies de TMESA encara està a un 65% del que era habitual abans de la pandèmia. Els 5 autobusos híbrids han tingut un cost d'1,7 milions d'euros.
Gràcies, Francesc. I en esports, triomf del Joventut en el primer partit de la temporada a la Lliga ACB. Els verdinegres van superar l'Unicaja per 81-73 amb bones actuacions de les dues cares noves, Tomic i Brodzianski. De moment, això és tot per ara. Gràcies per la seva atenció.
I quan passen 4 minuts de les 9 del matí és el moment de fer el relleu aquí al Notícies en Xarxa de cara a aquesta tercera hora que tot just ara arrenca amb més notícies, amb més continguts i també amb diferents entrevistats. Vanessa Raja, molt bon dia.
Molt bon dia, Thaís.
Qui vindrà avui?
Doncs tindrem molts temes. Venir, mira, venir avui no ve ningú. Perquè, no, perquè entrevistem l'alcalde de Tarragona, que el tindrem a Tarragona. Per tant, avui, aquesta tercera hora, estaré soleta al plató, però no ens avorrirem, perquè, de fet, començarem parlant de teatre. De fet, aprofundirem i posarem el focus en el món del teatre, perquè aquesta nit se celebra la gala Catalunya Aixeca el Taló per presentar la temporada més incerta que es recorda. Menú teatral a punt el mateix dia que es podrà ampliar l'aforament de les platees fins al 70%. Bones notícies per un sector que ho està passant molt malament amb les mesures anti-Covid i li preguntarem d'aquí uns instants al vicepresident de l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya, la DETCA, Toni Albadalejo. Això per una banda. Més coses. El Banc dels Aliments, atenció, perquè ho té complicat per poder abastir totes les famílies que està atenent. Han fet una crida a les donacions perquè el rebost no dona més de si i a tot estira tenen recursos per un mes ara mateix. Passarem per un d'aquests rebostos, el de Terrassa, perquè ens expliquin la situació de primera mà. I com dèiem, la conversa d'avui ens portarà fins a Tarragona, on estan immersos en les festes de Santa Tecla, però sense baixada, sense seguici, sense correfoc, sense castells, sense els ingredients clau de la festa major. I l'Ajuntament també ha tancat la part alta per evitar aglomeracions espontànies. I això no ha agradat gaire, per cert. Una festa sense el caliu habitual, però això no vol dir que no hi hagi ganes. Serà una de les qüestions que tractarem amb l'alcalde d'aquesta ciutat, Pau Ricomà, serà a partir de 9:15. I abans de tot plegat, posem al dia la informació de serveis. Situació del trànsit, per exemple. Actualitzem dades des del RAC. Bernat Martínez, molt bon dia.
Bon dia, doncs encara a aquesta hora situació complicada en alguns punts, dos accidents, el primer a la C32 a Cubelles, que continua tallant el carril a l'esquerra, tot i que a poc a poc es recupera la fluïdesa en aquest sentit. Barcelona, i un altre accident més recent a la C17 a Mollet del Vallès, en sentit sud, aquí sí que encara queden 5 quilòmetres de cues. Pel que fa a la resta de vies, sobretot, encara es mantenen les retencions després de l'hora punta a la Corona de Barcelona. En podem trobar encara a la pota sud, a la B23, des de Sant Feliu de Llobregat, i a l'autovia 2, des de Sant Vicenç dels Horts fins a Cornellà. També queden retencions, però a la Pota Nord, a la C31 entrant a Barcelona per Badalona, i ens fixem per acabar aquest repàs en la situació de les dues rondes, encara amb aturades, sobretot a la ronda de dalt en tots els sentits, però també a la ronda litoral en sentit Llobregat. Això és tot, és el RAC. Bon dia.
I fem un cop d'ull ara a la previsió del temps en aquest dia que serà mig estiu al matí, mig tardor ja a la tarda. Des del Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Cruz, molt bon dia.
Hola, bon dia. S'espera un matí de dimarts dominat en conjunt per l'ambient assolellat, tot i la presència d'alguns intervals de núvols baixos o bancs de boira en punts de l'interior que es dissiparan amb el pas de les hores. Ara bé, a partir de migdia creixeran nuvolades a zones de muntanya que al llarg de la tarda fins i tot deixaran alguns ruixats o xàfecs, sobretot cap a l'àrea del Pirineu, l'interior del quadrant nord-est i de manera més aïllada en d'altres indrets de muntanya, sobretot de la serralada prelitoral. Uns ruixats que s'aniran desplaçant d'oest cap a est i que, per tant, al llarg de la tarda poden arribar a deixar quatre gotes mal comptades en algun tram de la costa. A més, aquestes precipitacions podran ser localment fortes, sobretot a l'extrem nord de les comarques de Girona, on hi ha vigent un avís pel que fa a la intensitat de la precipitació. La temperatura màxima es mantindrà sense massa canvis o baixarà lleugerament, per tant, amb molts valors situats entre els 23 i els 28 graus al conjunt del Principat. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en Xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
La qualitat de l'aire cal millorar i a totes les llars ajuda a estalviar. En renovables continuem invertint sense dubtar. I a milers de famílies hem pogut donar un cop de mà.
Tornem a creure en el futur. Naturgy.
això?
Comencem.
Notícies en xarxa, amb Vanessa Raja.
Les 9 i 10 del matí entrem en matèria i, com us explicàvem, el Banc dels Aliments té rebost per un mes i, si no augmenten les donacions, començarà a tenir problemes per poder abastir els milers de famílies que atenen. És la crida que fa aquesta entitat mentre intenta aturar l'onada de demandes que està tenint de persones que necessiten un cop de mà per arribar a final de mes i per poder posar un plat a taula. Ja no parlem de 3 àpats al dia, que seria el fet òptim. Els efectes del confinament i la ralentització de l'economia, sobretot, estan castigant molta gent que s'ha quedat sense uns ingressos fixes i això fa que els hi sigui molt difícil poder anar passant el dia a dia. Veiem de primera mà quina és la situació. Marxem fins al Rebost Solidari de Terrassa i ja hi tenim els nostres companys de Canal Terrassa, Albert Roma i Quico Simó. Quico, què tal? Molt bon dia. Explica'ns.
Hola, bon dia. Doncs som al Centre de Distribució Social d'Aliments de Terrassa, aquí al Rebost, i parlarem amb l'Albert Soler perquè ens comenti una mica com està afectant la Covid-19 al Rebost i la gestió de tot això. Albert, explica'ns una mica com us va agafar una mica de cop, com us ha anat.
Bon dia. Sí que ens va agafar de cop com a tothom, el que passa és que el nostre increment va ser molt important, ens va afectar sobretot a nivell de gent que venia derivada dels serveis socials, que es va incrementar moltíssim, però també l'altre punt va ser l'equip de voluntariat. Nosaltres treballem en aquesta botiga en concret amb un equip de 80 persones, 60 d'aquestes van haver de quedar a casa perquè són persones més grans de 60 anys, i per tant va haver de venir gent nova, gent jove, amb qui començar una mica de nou, canviant tot el funcionament de la botiga i, bueno, provocant alguns canvis en el sistema de distribució, sí.
Una de les coses que sempre es comenta és el perfil de la gent afectada. Ha canviat molt, no?
Sí, s'ha sumat a la gent que ja teníem, molta població que fins al moment no havia necessitat el nostre servei, autònoms, gent d'empreses que estaven vertos i que no els havia cobrat, i vam notar molt, sobretot, gent que ens deia que ens arribaven molts missatges, les vies de contacte eren molt diferents, també, i gent que ens deia que estava molt desesperada en una situació que jo personalment aquí no havia viscut mai.
Aquest increment d'usuaris va ser de cop? És a dir, ja entrant a finals de març-abril, o ha anat pujant a poc paulatinament?
Hem de pensar que jo crec que la capacitat que tenia l'administració de respondre a aquestes demandes els primers dies no es cobria i la gent venia directament, que és una cosa que no fem aquí, atendre directament, però en aquell cas ho vam arribar a fer. Vam ampliar tant el sistema que vam aconseguir que no hi hagués ni 5 dies d'espera, no? Si la gent demanava això, se li donava. I a partir d'aquí, l'increment, tot i que pensàvem que en els primers 2 mesos s'hauria estancat, va durar ben bé fins al mes de juny. O sigui, vam estar 3 mesos creixent sense parar. A partir del juny es va estabilitzar.
I la situació ara com la tenim?
Doncs la tenim igual, la pressió és alta, però està estable, sabem que no creix. No hem notat gaire davallada. No l'hem notat, realment. No sabem si això acabarà així a finals d'any, però no. La davallada n'hi ha sigut encara, per tant, seguim aguantant la pressió. El problema és que ara, tot i que de recursos estem més baixos, de sistema organitzatiu ja estem consolidats, com a mínim.
Perquè això entenc que quan es va agafar de cop, el tema voluntariat, la gestió de tot, no es va agafar de cop, ara ja ho teniu més estabilitzat.
Sí, hem de comptar que hem d'estar molts recursos extres durant aquell temps, molts equips extres, molta logística, però actualment això està bastant consolidat. El problema actual és que el volum de donacions, que en el moment àlgide de la pandèmia no va parar de créixer, ara ha davallat molt les donacions, les famílies es mantenen estables, seguim estant amb 2.700 famílies, que era una xifra rècord per nosaltres, i el problema ve sobretot per aquí, no tant per l'organització logística, sinó pels recursos que tenim.
Comentaves la recaptació, tenir els grans recaptes, això ara és complicat d'organitzar. Com s'aconsegueix que vinguin aliments, que arribin?
Hem notat la davallada per un costat d'empreses productores que durant la pandèmia van créixer de forma exponencial,
va tornar a davallar i ara és una font que no ens arriba. D'empreses productores directes no ens arriba molt poc. I a nivell de donacions particulars no s'organitzen campanyes, les escoles no organitzen donacions, per tant, ho estem notant, sí, sí.
Hem de fer una crida, doncs, a que les famílies, que sobretot, donin. Escolta, el tema dels aliments, que sempre és important saber quins aliments són els que calen.
Sí, heu de pensar que una de les coses que vam fer amb la pandèmia va ser començar a nodrir més la cistella de producte fresc. Ja en donàvem, però poquet, i vam intentar garantir que com a mínim hi hagués doncs, peix, carn, algun altre producte, formatge, làctics, perquè veiem que la gent necessitava, la nostra és una ajuda, però com a mínim que complementéssim una mica aquesta ajuda. I de fet vam demanar una partida extra, que des del primer mes la vam tenir, i estem donant molt producte fresc. Ens segueix faltant des de producte fresc a productes bàsics. Actualment demanem coses que abans no demanàvem, ja doncs demanem arròs, demanem pasta, tot això ens fa falta. Coses per infants, galetes, llet, coses així en demanem.
Comentàvem abans el tema d'organització, un altre dels temes que també us afecta és el funcionament intern d'aquí, abans les famílies podien entrar en aquesta mena de supermercat que tenim, agafar lliurement els aliments, ara això no és així.
Sí, feia un any i mig que funcionàvem en una botiga d'autoservei, teníem un equip d'acollida, aquestes dues coses han caigut amb l'emergència. El nostre objectiu és tornar a recuperar la normalitat, però és difícil, perquè si la gent entra aquí, no és com un supermercat, sinó que nosaltres estem reposant constantment els prestatges i, per tant, hi hauria molt contacte entre voluntaris i usuaris. Fins al moment aquí no hem tingut cap cas de Covid, les mesures s'han pres des del primer dia, no hem deixat de treballar mai, a primera línia, però preferim no jugar-nos-la. Per tant, sí que a nivell de qualitat assistencial ha baixat una mica l'atenció. Però com a mínim garantim que les cistelles siguin les mateixes, amb més quantitat d'aliments si pot ser, i que tothom que ho pugui demanar, si ho necessita, pugui tenir.
Un altre tema que també us ha afectat és el tema dels domicilis. De fet, havíem de parlar amb un dels voluntaris, el Jordi, però com que suposo que està per aquí treballant, no el tenim ara aquí. Feu molts més domicilis que abans.
Sí, nosaltres teníem 4, 5, 6 domicilis que fèiem per persones que no es podien moure de casa puntualment per una situació de salut, però des del 17 de març vam començar a organitzar dispositius, més d'un, 2 i 3 diaris, per fer l'entrega de lots a domicili de gent que no es podia moure, en el confinament era obvi, després gent detectada també amb Covid, gent amb problemes de mobilitat importants. Vam arribar a fer fins a 300 domicilis mensuals, que és una quantitat molt gran, amb tot el que implica de dispositius de persones que estan doncs, amb les furgonetes, voltant. Això ara l'estiu ha caigut, però hem de veure si ara al setembre, de fet, estem tornant a tenir força demandes. Per tant, pot ser que els domicilis siguin un dispositiu que ja no puguem tancar i que hagi arribat per seguir perpètuament aquí amb nosaltres. Sí.
L'inici de cobrament d'ERTOs l'heu notat? Una certa davallada perquè la gent ha començat a cobrar les prestacions?
Jo no m'atreviria a dir que és això, però sí que hem notat al setembre que no ha augmentat la demanda i una lleugera baixada. Estem parlant de sistema tenint a 2.700 famílies i al juny en feien 2.900. Per tant, hem baixat, no arriba ni un 10%. A l'octubre en parlarem de si realment això s'ha estabilitzat, l'inici del curs, si fa que la gent deixi de venir. Però de moment no hem notat gran cosa nosaltres.
Molt bé, Albert, doncs gràcies. És l'Albert, el responsable del Centre de Distribució Social d'Aliments de Terrassa, ja ho heu sentit, crida a que doneu aliments per a aquestes famílies que ho necessiten degut a la Covid-19.
Notícies en xarxa. L'actualitat de més a prop.
I més coses. A partir d'avui, els espais dedicats a l'oci i als espectacles a Barcelona i l'àrea metropolitana poden omplir fins a un 70% el seu aforament. Fins ara era del 50%. S'atén així a una reivindicació d'un sector que ha quedat molt tocat per les restriccions anti-Covid i, a priori, ha de ser una bona notícia per encarar, per exemple, la gala Catalunya aixeca el taló que es farà aquest vespre al Teatre Victòria de Barcelona. Ho comentem amb el Toni Albadalejo, que és el vicepresident d'ADETCA, de l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya. Senyor Albadalejo, què tal, com estem?
Molt bé, bon dia.
Molt bon dia. A veure, diem que a priori l'ampliació de l'aforament és una bona notícia. No sé si n'esperàveu potser un percentatge més alt o ja us va bé parar amb això.
Home, en aquests moments, i tal com està la pandèmia, ja podem celebrar que l'ocupació dels teatres sigui del 70%. Això és molt bona notícia i esperem que d'aquí poc puguem fer-ho al 100%.
I confieu, per tant, que s'arribi a aquest 100%?
Home, ens agradaria anar ràpid, però creiem que això succeirà cap als Nadals o gener o febrer. Creiem que serà possible. Les notícies de la televisió no són bones a Madrid, però això, aquí a Catalunya, de moment, ho tenim ben controlat. els teatres són espais segurs, perquè tenim la gent ben ordenada, tenim la separació, totes les mesures, tenim la tranquil·litat de que serà així.
Toni, no sé si teniu la sensació que esteu pagant una mica els plats trencats. Hi ha part del sector que diu que se'ls està criminalitzant, que clar, els espais tancats es focalitza massa l'atenció en els teatres, en les sales de concerts. Us dona aquesta sensació?
Però això va ser el començament, que els teatres varen ser els primers en tancar, però mica en mica hem pogut demostrar ja en el Festival Grec, ja en aquestes els primers teatres que hem obert a inici de temporada, que som espais segurs. No tenim cap problema amb que ens vinguin a controlar, perquè ara per ara no s'ha donat cap cas, ara per ara podem estar ben tranquils.
En quins ànims afronteu la temporada? Avui es fa aquesta gala de Catalunya aixeca el taló. Quin és el missatge que voleu transmetre als vostres espectadors amb el dia d'avui?
El missatge és el mateix que volem transmetre cada any que aixequem el taló. Tenim una programació en els teatres magnífica, d'espectacles boníssims, de gran qualitat, i això és el que volem que el públic se n'adoni, de que anar al teatre és cultura, és seguretat, és gaudir de la teva estona d'oci, i aquesta vegada, si la programació té alguna petita diferència d'altres anys, és que els productors, els teatres, hem triat espectacles més solvents, més coneguts, poder ens hem repetit alguna de les companyies que ja estaven previstes el mes de març i que van haver de suspendre les seves funcions. Tenim grans títols com Escape Room, uh-huh. El Mètode Gronholm, uh-huh. Torna al tricicle, Torna a la jaula de les loques, perquè ara, en aquests moments tan incerts de confusió, el que volem és donar tranquil·litat, seguretat, de que l'espectacle que aniran a veure els farà molt feliços.
Com condiciona la pandèmia la feina dels professionals a dalt d'un escenari? Perquè estic pensant, clar, distàncies de seguretat no sempre es poden complir, òbviament mascaretes potser és complicat. Ha canviat això? Veurem coses a l'escenari que potser no siguin habituals amb el teatre?
Nosaltres, a l'hora de posar els espectacles nous a sobre de l'escenari, ho tenim en compte, vigilem que tot sigui mantingui un protocol ajustat, però evidentment les distàncies moltes vegades no es poden acomplir. El que sí que complim són tots els controls de PCRs, uh-huh. dels actors, tècnics, personal, o sigui, tot el que passa d'escenari endins està controlat de manera quasi malaltissa.
Clar, però si uns actors s'han de fer un petó a l'escenari, se'l faran. Vull dir que no hem canviat algunes coses perquè el guió les exigeix i punto, no? És així.
Perquè el guió exigeix, si és així, serà. De totes maneres, intentem vorejar hàbilment, artísticament, amb la llicència del director, que això no succeeixi. Però si ha de ser, serà. No, no passa res.
Us posen a prova, en certa manera, també.
Bé, l'espectacle sempre ha sigut de risc, produir espectacles, fer espectacle, i aquesta vegada volem que el públic que vingui gaudeixi com mai.
Hi ha una, ja per acabar, com dèiem, aquest vespre és aquesta gala Catalunya aixeca el taló, Teatre Victòria de Barcelona, que a més es podrà veure per la televisió. Què en destacaries de la temporada que comença? Potser és una mica lleig, perquè allò els fills se'ls estima tots per igual, però vols destacar alguna oferta per sobre de l'altra? O què ens depara aquests propers mesos, teatralment parlant?
És que m'acabes de donar la solució. Jo no puc, com a pare, no puc triar un fill d'un altre, però sí que puc dir és que la gala d'avui la presentarà l'Antonio Díaz, el Mago Pop i la Sílvia Abril. Això vol dir que hem posat els millors actors, els millors artistes al davant de la gala per explicar-nos espectacles de circ, espectacles de màgia, dansa, sales petites, sales grans. És que n'hi ha per triar i remenar. Ho podem fer a través de la web adepca.cat o a través del programa que es va insertar el diumenge passat a El Periódico. Hi ha mil maneres de veure els centenars i centenars d'espectacles que hi haurà a la cartellera.
Com serà la gala d'aquest vespre? Va, un petit tastet.
Home, serà una gala molt màgica a l'Antonio Díaz, per allà al mig, ja pots imaginar-te el que passarà, i sobretot amb molt d'humor, i recuperem una cosa que és el gran monòleg d'inici típic de les gales de la Sílvia Abril, que serà punyent, àcid, però amable, simpàtic i divertit. Diem coses que ens estan fent mal en aquests moments, però davant i a la cara dels polítics que hi haurà el vicepresident, l'alcaldessa, la consellera, i és la manera més bonica de dir-li, senyora, això està bé o això no està bé.
Caram, doncs estarem a l'expectativa a veure exactament per on aniran els trets, però tot apunta que serà d'alta intensitat, com a mínim. Com a mínim pels polítics que hi siguin, vaja.
Sí, sí, i a més hi ha entrega de premis honorífics, professionals, que també seran molt, molt emocionants. Jo crec que tenim la millor gala, perquè ja en portem 19 d'aquestes i seguim molt forts i joves.
Omplim els teatres, aquest és el missatge, el que sentirem aquest vespre i el que esperem que es faci una realitat a partir d'ara, perquè realment el món del teatre, de l'espectacle en general, ho necessita, i també tots plegats, necessitem una mica desconnectar d'aquesta realitat que no està sent gens fàcil. Toni Albadalejo, vicepresident de TETCA, moltíssimes gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé aquesta nit, que vagi molt bé la temporada també. Bon dia.
Moltes gràcies.
Adéu, molt bon dia. Ho deixem aquí, fem una pausa, 3 minuts, i de seguida tornem per connectar amb Tarragona, on estan en plenes festes de Santa Tecla, també les més atípiques dels últims anys. Parlarem amb l'alcalde, en Pau Ricomà. Que vagi molt bé. Fins ara.
estalviar en renovables. Continuem invertint sense dubtar. I a milers de famílies hem pogut donar un cop de mà.
Tornem a creure en el futur. Naturgy.
Notícies en xarxa. Edició matí. Amb Vanessa Raja.
Som a punt de deixar enrere un dels estius més estranys que hem viscut. L'estiu és època típica de festes majors, però en aquest estiu n'hem tingut ben poquetes de festes majors i les que s'han celebrat han estat retocades, han estat diluïdes, han estat a la baixa, han estat amb molts menys actes dels que són habituals. Dèiem que deixem l'estiu. Avui és 22 de setembre, la tardor comença aquesta tarda i demà, 23 de setembre, Santa Tecla. Això vol dir festa grossa a Tarragona. És un dels temes que comentarem tot seguit en conversa amb l'alcalde d'aquesta ciutat, el senyor Pau Ricomà. Senyor Ricomà, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
En aquest cas, des dels estudis de TAC12, gràcies als companys que fan possible aquesta connexió i aquesta entrevista. I també saludem a la Roser Marquès, que és la cap d'informatius de TAC12, que estarem fent allò un mano a mano en aquesta entrevista a l'alcalde. Roser, també, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia i bona Santa Tecla.
Bona Santa Tecla també per vosaltres. Ja ho dèiem, que aquesta festa major està sent estranya, estranya per tothom. Estem ja immersos, van començar el dia 15, però podem dir que estem els dies forts, per dir-ho així. Són les festes més atípiques que s'han fet mai. A veure, alcalde, com ho porta i com ho porta la ciutadania el fet d'haver de celebrar un Santa Tecla tan estrany?
Bé, en principi no voldries mai que Santa Tecla fos d'aquesta manera, perquè precisament els actes més multitudinaris, els que es fan al carrer, les processons, els castells, el seguici, no es farà. Per tant, jo diria que el gruix de Santa Tecla ja l'han passat, perquè és una Santa Tecla amb molta activitat cultural, presentació de llibres, concerts, etc., però tot sempre amb mesures de seguretat màximes. El que no hi ha de cap manera és una festa multitudinària, una festa on la gent pugui fer situacions complicades. Ahir, per exemple, vam fer el pregó, un pregó meravellós, amb la periodista Agnès Busquets, i es va fer, doncs, amb una passa a la font, tancada, amb cadires, amb la gent haver fet inscripció prèvia i amb tota la seguretat. Per tant, és una festa que volem mantenir-la perquè és el producte de la feina feta a les entitats durant molts mesos i es fa tots els actes amb inscripció prèvia, seguretat, mesures d'higiene, de distància, etc. El que no és una festa de carrer i no pot ser un guany i jo crec que tothom ho entén.
Precisament en el pregó d'ahir de l'Agnès Busquets, ella reivindicava el valor de la cultura. Ara en parlàvem amb la gent de l'ETCA, que potser amb tota aquesta crisi la cultura ha quedat una mica diluïda, doncs pels riscos que implica i per les aglomeracions de gent. Vostè, que també per cert porta la cartera de cultura de la ciutat de Terrassa, és un sector que, de la ciutat de Tarragona, volem dir, és un sector que està patint de valent. Què s'està fent a la ciutat per donar-los un cop de mà amb aquesta situació?
Sí, és cert, és un sector que està patint i a vegades crec que no hi ha prou consciència del que passa, no? La cultura és l'intèrpret, però també hi ha darrere uns autors, hi ha darrere una gent que fa muntatge, tècnics de so, tècnics de llum, taquillers, acomodadors, transportistes, etc. Nosaltres ens creiem molt a Tarragona que la cultura és un element de transformació i que mereix tenir un tracte especial. I de fet, durant tot l'estiu hem estat programant, jo diria que més que mai. Hem programat amb molts barris, amb autors del territori, amb nous emplaçaments i no s'ha aturat gens l'activitat cultural a Tarragona durant aquest estiu.
Alcalde, vostè ha dit que no volen sobretot aglomeracions, que no hi hagi taps de gent concentrada en molts llocs. Estic pensant, per exemple, en les imatges de Vilafranca a finals de mes d'agost, a la seva festa major, on es van veure escenes home, doncs que suposo que cap alcalde li agradaria que la seva ciutat es veiessin. D'aquí que vostès hagin restringit, per exemple, l'accés a la zona alta o a la part alta de Tarragona, precisament durant aquests dies forts de la festa, un anunci que ha sorprès, per exemple, el sector de la restauració, que ho veu com una patacada, perquè ells sí que esperaven que hi vingués gent. Per què aquesta decisió i què ha de dir-li a la gent de la restauració, que està una mica molesta?
No, la restauració no pot estar molesta de cap manera. Tot l'estiu la restauració ha treballat moltíssim a Tarragona, ha treballat a més amb un suport econòmic de l'Ajuntament, i jo crec que no té motiu per queixar. És més, aquests dies aquesta restricció era la restricció d'aforament. A la mesura que es podia seure a les cafeteries, podia entrar gent. El que no podia haver és un nombre de persones tan gran que desbordés la pròpia gent de les cafeteries. Per tant, en aquest sentit, jo crec que hem estat sensibles i de cap manera pot haver la queixa. La relació és constant. El que sí que s'havia de prendre mesures era perquè ja dissabte van detectar a la part alta que hi havia gent que havia pres la festa pel seu compte, que estem en situació de fer una festa paral·lela de molta gent al carrer, que evidentment no és el que volem ni és allò que han treballat moltes entitats. I llavors el que convenia és prendre prevencions, sobretot dos dies, ahir, que era el dia de la baixada de l'Àliga, i avui, que és la vigília de la festa. Per tant, hi haurà restriccions d'accés, però quan se saturi, quan sobrepassi els aforaments de les cafeteries, per exemple.
Què faran llavors? Reforçaran la vigilància? Hi haurà més agents de la policia local? Com ho faran?
No, bé, fem un dispositiu molt clar. Vam limitar l'accés a primer carrer a peu a determinats entrades a la part alta, que és el lloc on se fan les festes, i ho vam fer, evidentment, doncs això, doncs mirant que no hi hagués un sobreaforament de l'espai. I després també vam limitar l'accés als aparcaments pròxims, espais municipals, que el que han fet és restringir l'accés només pels abonats. La idea, bàsicament, és que no hi hagi més gent de la que cap a la part alta per garantir que no es doni situacions indesitjades.
Doncs ara parlàvem de terrasses. Roser, precisament, la gent de la restauració, de les cafeteries, dels restaurants, estan una mica a l'expectativa, no?, pel tema de la bonificació. Roser.
Si no és la primera crítica, per dir-ho d'alguna manera, que fa el sector de la restauració, el dia 30 de setembre d'aquest mateix mes vostès els van perdonar la taxa de les terrasses perquè poguessin tenir més espai, com una de les mesures contra la Covid-19. Es descarta de totes prorrogar aquesta pròrroga?
Bé, nosaltres parlarem amb tothom, com hem fet sempre, amb molta tranquil·litat. Però quan posem damunt de la taula les coses, tothom ha de valorar què s'ha fet. Per l'Ajuntament és un gran esforç que, mentre han estat treballant tots aquests establiments, nosaltres acabem bonificant aquesta taxa. Són molts diners. Pensem ara mateix que altres poblacions el que estan discutint és retardar el cobrament de la taxa o només perdonar-los aquells temps que van tenir tancat al 100%. Nosaltres hem fet un esforç que jo diria com molt poques ciutats. I per tant, parlarem de tot, però que tothom valori el que ha fet l'Ajuntament i que aquesta ciutat, evidentment, ha de tirar endavant. I la cosa em sembla que està clara. L'esforç per nostre és clara, que n'has de parlar també, i jo crec que, vaja, han d'estar contents del tracte que han tingut.
Per tant, entenc que a partir de l'1 d'octubre, tal i com passava abans de les mesures anti-Covid.
És que és una mesura que vam pactar, que vam acordar, i altres han complert. A l'estiu han treballat molt. Han fet 100 terrasses noves perquè han permès fer terrasses a llocs on no hi havia. Han ampliat l'extensió de la terrassa per no acabar perdent el forament i ho han fet, diguem, amb una certa laxitud. Per tant, jo crec que hi fa un anàlisi seriós de l'actuació de l'Ajuntament i la fan, a més, comparant amb altres llocs, crec que estaran més que satisfets del tracte que han tingut de l'Ajuntament.
S'ha parlat molt durant aquest estiu de la dependència que té Catalunya en general del turisme. Clar, i això s'ha vist en un moment en què el turisme, evidentment, no ha respost com altres anys durant l'estiu. Com ha afectat això a la ciutat de Tarragona? Evidentment no hi ha hagut el turisme que hi ha hagut altres anys, però s'ha salvat?
És que jo diria que Tarragona, a diferència que té amb altres ciutats, és que té una dependència del turisme menor. Per tant, sí que el sector ha patit, sí que hi ha hagut hotels que no han obert, però en general l'activitat, potser no tan hotelera com la de restauració, etc., perquè jo parlo directament, la gent està molt contenta, han treballat. És cert que no ha vingut turistes, però també és cert que la gent de Tarragona no ha anat fora. I tenint, com tenim, un parc hoteler relativament gran, molt petit, comparat amb altres les pròximes, no ha hagut tanta dependència del turisme estranger perquè la resta d'establiments poguessin funcionar.
Parlàvem abans de mesures que s'han fet per ajudar els diferents sectors econòmics, també socials, també les persones, per ajudar a plantar cara a la pandèmia. Algunes d'aquestes mesures ja s'acaben. No sé quina serà la política a partir d'ara, si estudiar totes les mesures i veure quines poden arribar potser fins a finals d'any, més enllà, quin és el pla que té a partir d'ara l'Ajuntament?
Bé, un problema d'aquesta pandèmia és que mai hem sabut quan s'allegaria amb el temps. Per tant, hem d'anar mirant les coses. El que és cert que tenim un problema com a ciutat, que deu tenir també altres ciutats, que és la caiguda d'ingressos. Aquesta pandèmia ha portat que per tema d'autobusos, d'aparcaments, de piscines municipals, de molts serveis, estarem recaptant entre 10 i 12 milions menys. El que ens queda fer ara és fer un estalvi molt fort a tots els departaments, exactament tots els departaments de l'Ajuntament, per poder enfocar, tancar l'any en positiu, per poder enfocar l'any que ve. La situació no és senzilla, però jo crec que si s'analitzen totes les ajudes que han fet al sector comercial, de l'hostaleria, a la mateixa cultura, no oblidem que a cultura hem fet una subvenció directa per projectes culturals, jo crec que superem amb nota la mitjana d'esforç perquè l'economia funcioni.
Alcalde, això que està dient de la caiguda d'ingressos, 10-12 milions d'euros, són molts milions per un ajuntament. Què vol dir, que vindran retallades aquest trimestre, el que queda d'any?
Perdó, és que l'última...
No, que dèiem, el tema que vindran retallades, vostè està ja anunciant que vindran retallades aquests últims mesos?
Retallades...
Bé, ajustaments són retallades.
Retallades no n'hi haurà, perquè se'ls serveix. El que hem de fer nosaltres internament és optimitzar algunes actuacions, etc. I no ho ha de fer un departament, ho han de fer tots. Així s'han comunicat ja fa dies a tots els departaments que aquí és, alguns contractes que puguin realitzar-los l'any que ve, algunes coses que puguin anar allargant, ho farem així. El que farem és intentar adaptar amb el temps les nostres actuacions amb els pressupostos, amb els diners que tenim, perquè no pot ser d'una altra manera. No podem gastar els diners que no tenim. Però està clar que el que interessa moltíssim és acabar l'any en positiu, perquè és el que permetrà l'any que ve tornar a tenir inversió, etc. I estem pendents, evidentment, d'un tema que és molt important, que és el tema del romanent de crèdit de l'any anterior. Estem veient com el govern central ha fet un parell de... Primer va fer un decret que era incomprensible, amb el qual els ajuntaments havíem de fer de banc del govern central, cosa que no s'entén. Això ho han rectificat, però a canvi de rectificació han rebaixat radicalment l'aportació europea que havia de venir als ajuntaments, amb el qual no s'entén exactament el que està fent el govern central. Seguirem pressionant tots els ajuntaments, perquè hi ha una cosa que és molt clara, i és que la primera trinxera per fer front a la pandèmia i per ajudar la ciutadania ha sortit dels ajuntaments, en serveis socials, en reactivació de l'economia, etc. No pot ser que ara els ajuntaments tinguem aquest tracte tan estrany que no es permeti tenir la musculatura per poder fer la nostra feina i ajudar a la ciutadania com el que som. L'administració, primera, la que tenen accés més directe.
Doncs, alcalde, ja que diu això, ara mateix, 22 de setembre, quina és la situació de la pandèmia a la ciutat de Tarragona? Com estan el grau de risc? Hi ha ciutats on, per exemple, Girona o Salt, on tenen mesures molt estrictes de control de la pandèmia. A Tarragona com estan?
Amb el tema de risc?
Amb la pandèmia, sí, amb el desenvolupament de contagis, etcètera.
Val, és que tinc un cert...
Em sent bé, alcalde. Sí.
M'està preguntant pel tema de risc. El tema de... Sí. Val. Val. El tema de risc a Tarragona, la veritat és que... és que no som diferents que altres ciutats, patim les mateixes dificultats. Tarragona té inclús algun element molt especial que la fa més difícil de gestionar, com per exemple el fet de que sigui una ciutat relativament o molt disgregada, amb molts barris i zones, que el que fa això és que hi hagi moltíssim transport públic. A Tarragona tenim 10 milions de viatgers l'any. Pensem ciutats pròximes com a Reus, per fer la comparació directa, en tenen dos. O sigui, estem multiplicant 4 o 5 vegades els moviments. Per tant, això, tenint en compte que els autobusos i la mobilitat és un element d'un cert risc, fa que sigui molt difícil la gestió. Per això, des del principi hem fet mesures continuades. Fa un parell de setmanes vam fer també sèrie de mesures que, tot i que ningú ens ho reclamava, van fer mesures des del propi ajuntament i recomanacions a diferents sectors anar controlant. I és cert que aquests últims dies ha crescut i evidentment l'activitat econòmica, l'entorn dels col·legis, aquest tipus de situacions fa que haguem d'extremar els controls. Per això tot allò que fem des de l'Ajuntament ho fem amb totes les mesures de seguretat.
Com anar a l'inici del curs escolar, per cert, ara que ja fa una setmana que els nanos són a l'escola?
Doncs el curs escolar ho estem seguint molt de prop, hi ha aquells punts amb algunes escoles, com està passant a tot el país, i doncs, crec que amb una relació molt directa entre el nostre propi departament, entre l'Institut Municipal d'Educació, entre el Departament d'Educació de la Generalitat i entre les direccions de les escoles. I, evidentment, estem posant a disposició de les direccions tot allò que necessitin per poder millorar aquesta entrada escolar, que, evidentment, ha sigut complicada a tot arreu.
Tenen grups tancats per això ja?
Perdó?
Si tenen grups tancats, classes tancades, precisament perquè s'han declarat positius.
És que,
Si tenen alguna aula que estigui sí, tancada perquè s'ha declarat algun positiu, una de les primeres que coneixem, per exemple, a l'escola Pau del Clos.
Sí, ha hagut alguns casos que ha sigut així.
Alcalde, em sent bé, ho dic perquè no sé, la conversa no és fluida, és una mica difícil fer-ho a distància, però entenc que li arriba la meva veu i que li puc continuar fent preguntes, és així?
Sincerament, tinc un problema.
Et sent una mica baix. Ara ho intentem resoldre, sí. Vanessa. Mentrestant, el que fem és continuar entrevistant l'alcalde des d'aquí, des del plató de TAC12. Parlava abans que preveien uns ingressos, que els ingressos caiguessin uns 10-12 milions d'euros l'any vinent. Evidentment, això marca a l'hora de negociar un pressupost, el pressupost de l'Ajuntament de Tarragona per l'any vinent. Ha començat a parlar amb els diferents grups de l'Ajuntament?
Encara no, però estem a punt de fer-ho. Senzillament estem esperant que els departaments de tresoreria ens evidi el màxim possible els marges d'actuació per poder seure. La idea nostra és en una setmana, molt pocs dies més, poder seure, però necessitaríem aquesta informació una mica abans de posar-nos-hi per poder fer les reunions que siguin realment pràctiques.
Alguns grups ja li han demanat que rebaixi taxes, que rebaixin impostos. Això es pot fer en el moment en què vivim? Evidentment, per les famílies doncs aniria bé, perquè hi ha moltes famílies que ho estan passant malament pel tema del coronavirus, malament econòmicament, però clar, a l'altre cantó de la balança també tenim el que ara vostè deia, no? Que els ingressos de l'Ajuntament baixen en picat.
Miri, jo crec que s'ha de ser molt seriós. Nosaltres, que està claríssim, és que els impostos es poden congelar, entenem la situació, entenem que pel que passa amb les famílies i les empreses, per tant, aquest és un compromís que agafat. Ara bé, hi ha hagut un partit que ha dit baixar el 50% a l'IBI, a l'ICIO i a la brossa. Clar, realment, em sembla que és una demagògia absoluta. Estem parlant d'una recaptació d'aproximadament 40 milions menys. Qui diu això, realment, hauria de pensar-s'ho bé abans de dir-ho, perquè és que és la bancarrota. Pràcticament hauries de convidar mig ajuntament i, evidentment, amb patar-te els serveis de neteja, de serveis socials, d'un munt de coses més. Pensem que neteja, el principal contracte són 20 i escaig milions, i la seva resposta va de 40 milions menys de recaptació. Jo crec que s'ha de fer política doncs, en positiu, i des de l'oposició es pot fer perfectament bé també, però sent constructius i no dient coses només de cara a la galeria.
Es continua sentint còmode governant en minoria l'equip de govern actual?
Continuo veient que avancem, amb el nostre programa, i això al final és el que ens motiva. Jo crec que estem fent allò que volíem fer, no evidentment amb el ritme i les ganes, perquè tots sabem que ha passat, no? No enganyo, jo crec que cap ajuntament està content amb haver de gestionar situacions tan complexes, que aquí a Tarragona, de fet, no és la primera complexa que gestionem l'any 2020, ha sigut un any bastant complicat, però a banda d'aquesta complexitat de la gestió, jo crec que estem portant davant el nostre programa de canvi, i amb això penso que estem més que satisfets.
Li agradaria, però, ampliar-ho, que algú entrés a formar part d'aquesta...
Bueno, és un plantejament, aquí quan saben hi ha un govern de coalició entre Esquerra i entre Comú Podem. La posició nostra, bàsicament, va ser que quan vam fer el pacte de govern vam dir que qualsevol ampliació de govern estaria acordada pels dos grups, i és cert que nosaltres, almenys jo de manera molt clara, estic apostant per ampliar el govern, però en el moment les coses van més a poc a poc del que ens agradaria.
No veu que estiguin per la labor?
M'agradaria que s'hi posessin més.
Algú en concret?
No, me refereixo als socis, directament.
Fa una setmana, no sé si hem solucionat els problemes de comunicació, continuem l'entrevista des d'aquí, des dels estudis de TAC12. Fa una setmana dèiem, des de dilluns passat, que va entrar en funcionament, diguéssim, el que hem anomenat Tarragona Ciutat 30, és a dir, que per la ciutat de Tarragona, per la majoria dels carrers i dels vials de la ciutat de Tarragona, no es pot circular a més de 30 km per hora. A una setmana vista, ara que fa una setmana que això s'ha posat en marxa, quina valoració en fa?
No, la valoració al principi és ara mateix, primer que s'ha de fer, és una cosa que s'ha de fer perquè totes les ciutats van cap aquí, al final està seguint recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut, que al final el que estàs intentant és la ciutat amb menys contaminació i amb més seguretat. El anar amb aquesta velocitat el que permetrà és que els vehicles sense motor, o sigui, bicicletes, patins, puguin anar per la calçada amb molta més seguretat, per tant, més espai pels vianants, i després, evidentment, segur que, com altres ciutats hem vist, aquestes mesures van baixar radicalment els atropellaments amb risc. Per tant, jo crec que és una mesura que totes les ciutats van adoptant a diferents ritmes, i el que ara pot semblar una mica estrany pot ser comparable quan va començar les prohibicions de fumar amb espais tancats, que primer tothom semblava molt estrany, i al final es va incorporar a la cultura de la ciutat com una cosa molt normal. I això també passarà, perquè són mesures que ja s'han posat en prova ara de bé, i Tarragona, evidentment, en aquest sentit ha volgut aprendre-les, amb el benentès que hem de recuperar la ciutat precisament per la gent, pels vianants, que no oblidem que gran part dels vianants són els més indefensos, són canalla, són gent gran, etc. Per tant, no podem fer una ciutat antipàtica per a ningú.
Sembla que ja hem solucionat els problemes per sentir-nos bé amb la xarxa. Una última pregunta, però amb aquesta setmana no s'ha multat, encara no es multa per circular més de 30 km per hora?
No, aquesta setmana no s'ha multat. Si ha sigut alguna sanció aquesta setmana, ha sigut per gent que ha passat no dels 30, sinó de la velocitat que estava marcada abans. Si algun lloc posava 50 i algú anava 70, evidentment. Però això ha passat ara com abans. Per anar més de 30 no s'ha multat a ningú.
I quan es començarà a multar?
Me sembla que aquest dilluns.
El proper dilluns.
Alcalde, m'escolta ara?
Sí, escolto bé, i tinc menys rebot. És que abans m'acostava molt perquè jo mateix, quan parlava jo, sentia tres veus a la vegada i m'acostava una mica a seguir-ho.
S'estava sentint a si mateix, i això realment és molt molest, ho entenc perfectament. És la cosa que té la tecnologia i les distàncies i el fet que hi hagi tants quilòmetres entre vostè i jo. Per tant, la propera vegada, alcalde, vingui aquí a Barcelona tranquil·lament i xerrarem sense cap problema. Deixi'm que li faci una última pregunta ja per acabar, ara que la Roser estava referint-se al tema de Tarragona Ciutat 30. No sé si tenen previst posar en marxa més mesures de pacificació i sobretot de reducció de la contaminació a la ciutat. Tenen alguna al cap per posar-la en marxa en els propers temps, propers mesos?
Les mesures de contaminació, entre altres coses, bé, la que estem pendent de fer i que està ara mateix seguint els processos de contractació, i per tant és acabar fent un estudi de la qualitat de l'aire. De Tarragona tots sabem que tenim aquí un sector propi, pròxim industrial molt important, i també seran que l'exigència ciutadana que compartim i portar al nostre programa de fer un estudi de qualitat de l'aire per tal de millorar tot allò que es pugui millorar. Però les mesures, diguem, de les mesures, diguem, ciutadanes de menys contaminació, que els preocupen, perquè molts punts de contaminació ho són bàsicament, sobretot pel tema de la circulació de vehicles, doncs passen segur per baixar la velocitat i per fer una ciutat molt més amable amb els vianants.
Alcalde, no el vull entretenir més, i agraeixo moltíssim que ens hagi volgut atendre en uns dies que hi ha molta feina a la ciutat, que estan en festes, que a més Santa Tecla, i li agraeixo molt que ens hagi dedicat aquesta estona aquí a la xarxa, Notícies en Xarxa, també amb la col·laboració de la Roser Marquès, la companya de TAC12, que també ho ha fet possible, i moltes gràcies també, companys, que sé que teniu molta feina aquests dies. Alcalde, la propera Barcelona, va, quedem així.
Com vulgueu, a mi m'encanta Barcelona com
a, com o vinc jo a Tarragona, ciutat, alcalde, vinc jo a Tarragona, no tinc cap problema.
Bueno, està molt propet, evidentment. Bé, les coses importants per nosaltres, de fet, com a país i com a ciutat, és la connexió constant amb la capital, amb Barcelona. Vull dir, ara mateix tenim els problemes que tenim ferroviaris, entre moltíssims, és que es tarda massa encara en anar entre Tarragona i Barcelona, quan hi ha moltíssima gent que cada dia fa aquest viatge en els dos sentits. I, per tant, el viatge a Barcelona, l'avinguda a Barcelona, la farem encantadíssim quan vulgueu.
Doncs, mira, ja tenim un tema per parlar a la propera entrevista, alcalde, el tema dels transports, que també déu-n'hi-do aquest. Moltíssimes gràcies, Pau Ricomà, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Adéu,
que tingueu bon dia.
Bona festa major. I Roser, també moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquesta entrevista, que vagi molt bé també, molt bon dia.
Molt bon dia, que vagi bé.
Adéu. Ho deixem aquí, bona festa major també. Ho deixem aquí, demà hi tornem a partir de les 7 del matí per explicar més notícies en xarxa. Que vagi bé, bon dimarts.